Passaríem al punt número 12, aprovar inicialment la segona modificació de crèdit de, del pressupost actual, del 2013.
Senyor alcalde, un moment.
Digui.
La proposta anterior, per resumir, quedaria la proposta de la modificació d'ordenances fiscals, l'increment de valor dels trens de naturalesa urbana quedaria retirada. L'impost sobre vehicles...
Espera que tenim enrere ara.
Bueno, no,
digues per clarificar-ho.
Per aclarir, eh?
Sí.
L'impost sobre vehicles de tracció mecànica aprovat per unanimitat. La taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa aprovat amb dos vots en contra de la CUP.
Sí.
La taxa per parades, barraques, casetes, venda, espectacles i tal...
Aprovat.
Aprovat per unanimitat. La taxa per recollir de tractament i eliminació d'escombraria retirada...
Sí, retirada la part de lloguer segur només, eh? Es manté el 90% que afecta més de 100 famílies de Sant Soni que pels seus ingressos tenen aquesta bonificació del 90%.
D'acord.
Perquè si no, si ho retirem també quedarien fora, eh?
La prestació per servei de cementiris locals per unanimitat i la de serveis d'intervenció administrativa també per unanimitat.
Sí.
D'acord.
Quin, Joan?
Que no... Igual és a l'altra proposta, eh, Joan?
No, ja està bé.
Sí, és el punt primer.
Sí,
l'ordenança general de gestió. Sí.
Ah, val. És de tràmit, no? Sí.
Val.
I ara, Ramon, estaríem en el punt número 11,
sí, estem d'acord.
Que també quedaria aprovat les
per
18,
unanimitat.
20 i 25, que són les bonificacions
per unanimitat,
d'activitats
aquestes, eh?
I d'obres. Passaríem al punt número 12, aprovar, si s'escau, inicialment la segona modificació de crèdit. Com es va comentar en els diferents grups, és una modificació acotada econòmicament, però necessària perquè hi ha diversos temes, especialment en temes de seguretat, dels treballadors de la feina que fan els treballadors de l'Ajuntament, que en aquest cas és necessari, com podia ser l'adquisició d'un elevador, l'adquisició d'una carretilla elevadora, i també per tot el tema de la moció que va presentar la CUP de tot el tema aquest d'ús de menys productes no? herbicides, fitosanitaris, doncs utilitzant-los almenys també es deien allà de comprar un tractor de llegespes hidrostàtic. Després s'hi afegiria l'adquisició d'un vehicle elèctric, s'ha de donar de baixa un vehicle de la brigada, que és una furgoneta Nissan Benet que ja té forces anys i que a més ha tingut una despesa, per exemple, ja de 3.600 i pico d'euros en aquest darrer temps. I llavors, com que estem subscrits al pacte d'alcaldes, doncs, i hi ha un compromís d'agafar vehicles més eficients, doncs es compraria o es proposa adquirir aquest vehicle elèctric. Està demanada una subvenció de 9.000 i pico d'euros que encara està pendent de resolució. Aquestes s'estan endarrerint les resolucions. I després hi hauria l'arranjament del pont del Partagàs, hi havia una partida, però seria complementar-la per tal de es pogués fer tot el tema de juntes de dilatació perquè es pugui garantir un bon manteniment d'aquesta infraestructura. Recordem que el pont del Partagàs és el que està anant cap al Salicar, diguem, no? La cruïlla que hi ha, bueno, el pont que hi ha una mica abans d'arribar al trencant del cementiri, que és un pont que si, no? Si passa amb cotxe passa, és normal, però està ple de bonys i és, bueno, fins i tot jo diria que és perillós per bicicletes i motoretes i així, eh? I la idea és fer una bona endreçada d'aquella zona. I després hi hauria posant el pressupost la neteja de franges perimetrals de l'urbanització Boscos del Montnegre que vam aprovar, que s'ha de posar, serà una partida que serà de, diguem, de sortida, que després anirà entrant amb els 3 anys que es va quedar de que es anirien ingressant aquesta neteja de franges perimetrals. Alguna paraula? Sí? Endavant.
Nosaltres ens ha sorprès veure aquest punt d'aquesta modificació de crèdit quan fa escassos 3 mesos que es va aprovar el pressupost i no va semblar que en aquell moment doncs fos un tema urgent aquests punts que es porten. No discutim la necessitat, probablement sí que siguin necessaris. La seva quantificació econòmica, excepte el vehicle elèctric, entenem que probablement amb un pressupost de gairebé 17 milions d'euros de despesa corrent que té l'Ajuntament s'han de poder incorporar i segurament si se li dona prioritat ha de poder sortir amb modificacions de partides, més tenint en compte els resultats i el tancament de l'exercici del 2012. És sorprenent que s'hagués aprovat el pressupost i tot això no es veig considerat important, i és sorprenent que estem al mes de novembre, per tant entenem que probablement al mes de desembre es comença a parlar del pressupost i no sabem si faran una proposta de pressupost, per tant seria un altre moment en el que s'haurien de parlar de partides d'inversió. I en darrer punt, l'equip de govern ens ha promès repetidament una proposta d'inversions a llarg termini que encara l'estem esperant. Llavors, el que ens sembla és que van incorporant petites coses que van sortint, com per exemple recordem la primera modificació de crèdit que es parlava de gairebé 800.000 euros, entre ells doncs, hi havia la reparació d'un cotxe 4L, el de l'ascensor per una quantificació crec que a l'entorn dels 20.000 euros que al final es va acabar fent per 6-7.000 euros i altres actuacions que van deixar de ser prioritàries amb una segona modificació de crèdit. Per tant, no ens creiem el que proposa l'equip de govern i el que els animem a que presentin una proposta d'inversions ben feta, complerta, que puguem valorar per ara, però a més a mig i llarg termini i que certament sigui positiva pel municipi.
La intenció de vot?
No sé si... Sí, nosaltres votarem en contra.
Bé, de fet, un dels temes que a nosaltres ens preocupa i preocupa la plantilla de l'Ajuntament són els temes de seguretat en el treball. No? S'està fent una tasca important, ja hi ha personal adscrit en aquesta línia, no? De tècnica, que no hi havia ningú, i hi ha coses que per nosaltres són vitals. No es pot jugar amb la salut dels treballadors, amb la seguretat en la feina, perquè la no adquisició d'alguna d'aquestes eines necessàries poden fer, doncs, com es pot produir, doncs, temes d'accidents o de lesions. L'adquisició del tractor venia donat per un estudi que fa pocs dies que es va presentar aquí, ho vam aprovar, si no recordo malament, en el darrer ple, l'estudi aquest dels treballs fitosanitaris, i creiem que és necessari, i bueno, com és necessari l'arranjament del pont del Parc de Gràcia. Nosaltres tenim un esborrany de possibles inversions durant 3-4 anys, el que passa que estem a l'espera de poder quantificar la quantitat de diners que hi podem dedicar a inversions i després poder-ho parlar amb tots els grups. Hem de tenir en compte que tenim un del superàvit de l'any 2012, encara no tenim dubtes de si aquest superàvit el podrem utilitzar per inversions a dia d'avui, a dia d'avui quan hi havia el compromís del govern de l'Estat de que aquest superàvit sortiria o modificaria la llei orgànica, no sé, la 32, i que podíem utilitzar-lo. Doncs a dia d'avui encara això no s'ha aprovat quan tots els grups, no, que estan en el Congrés dels Diputats i fins i tot alguna nota que havia fet a Hisenda ens deia que sí. Doncs a dia d'avui no ho sabem, i una quantitat com la que és aquesta, que és més d'un milió d'euros, 1.400.000 euros, doncs clar, et fa dubtar de segons quines inversions despenjar-les del que estava previst. Quan sapiguem això i tinguem clar en què es dediquen, i si no modifiquen la llei, s'haurà de dedicar a pagar deute, que tampoc és del tot negatiu, perquè vol dir que reduiríem el deute que ens vam trobar més del 90%, em sembla no? Més del 90%, bastant menys del 75%, que després teòricament es poden demanar crèdits i es pot fer un pla de més d'inversió per part de l'Ajuntament. Estem en aquesta situació d'impàs, i jo crec que el que es planteja és de mínims, 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 fins i tot hi havia un compromís signat pel mateix Francesc de l'Ofeu del pacte d'alcaldes de mesura que s'anessin diguem d'alguna manera posant obsolets els vehicles, doncs aquest pacte d'alcaldes obliga, jo crec que és una obligació que ens l'hem de creure, de buscar vehicles més eficients, i els tècnics fan aquest plantejament que nosaltres, com és normal, la regidora d'Espai Públic i jo mateix, doncs compartim, i l'equip de govern també comparteix. Si no, em sembla que estaríem traient, ara que tenim l'oportunitat de fer-ho, de no tirar endavant coses totalment necessàries, i amb un pressupost, com es deia, de 17 milions d'euros, estem parlant de 61.000 euros, no? Creiem que és necessari, per la nostra part mantenim aquesta proposta.
Sí. Bé, com bé ha dit, estan en una situació d'impàs, és evident que estan en una situació d'impàs en el que no s'acaben de prendre decisions. Nosaltres no discutim la necessitat d'aquestes inversions, simplement ens costa entendre aquestes modificacions de crèdit. Moltes d'aquestes actuacions segur que en el propi pressupost de despesa corrent podrien sortir, tenen marge perquè surti, i en qualsevol cas em sorprèn que fa 3 mesos aquests temes de seguretat no els preocupessin i ara sí que els preocupin.
Endavant.
Sí, bueno, nosaltres compartim les paraules en francès que és necessari, compartim les paraules d'en Joan que és necessari, i com que pensem que és necessari, doncs votarem a favor. Creiem que és important, vull dir, també per reforçar la tasca dels treballadors municipals, doncs que tinguin les eines necessàries per treballar i potenciar així unes brigades municipals, com altres aspectes de l'Ajuntament també pensem que haurien d'estar municipalitzats i tots tinguin les eines adequades.
Sí, Carme?
Bé, des d'Iniciativa votarem que sí, són petites inversions, potser no gaire importants, però de tota manera tinc un parell de preguntes. A l'arranjament del pont del Pertegàs no es podria derivar a l'ACA? No és competència?
No, perquè és la part de sobre del pont, és l'asfalt, no? Les juntes de dilatació, no? El tema de tanques, etc. No, l'ACA per la desgràcia hem vist fa una estona que no paguen ni el que han de pagar, que és el tema...
Que no paguin, però si el correspon, per reclamar-ho, és això.
No, és que l'ACA actualment no paga ni manteniment de lleres, ni això no paga l'ACA. Ho han de fer els ajuntaments o interposant després la corresponent reclamació a l'ACA.
Això et dic.
Sí, això...
Fer la reclamació d'aquests diners.
Però aquí no, perquè és a la part del pont, en aquest cas és una via urbana, és una part d'una via urbana.
Després n'hi ha una altra, que és l'adquisició de l'elevador. Aquest, n'hi ha un amb cistella, no? La seguretat del treball en alçada. Es proposa l'adquisició d'aquest aparell elevador que ha de millorar la qualitat i seguretat en el treball. La brigada d'instal·lacions, però n'hi ha un camió amb cistella.
Especialment de la brigada d'instal·lacions. Em sembla que és una altra cosa. No, Carme...
En tot cas, aclarir-ho
amb
el tipus de...
Cap
carretilla
problema.
Elèctrica està clar, el vehicle elèctric també. En tot cas, aquest elevador, quin sistema n'hi hauria? Perquè jo em consta que a l'Ajuntament ja n'hi ha.
Sí,
llavors
no,
veure quina diferència n'hi ha o quina modificació d'aparell és.
T'ho diré que no, que truquin per part de l'àrea d'espai públic, no? Que truquin i exactament et diguin quina, no? Quin aparell és i què és necessari.
Quina necessitat n'hi ha d'ells,
sí,
perquè
no.
N'hi ha d'altres.
No, és que això... Ara actualment hi ha alguna vegada... Sí. Digues, sí. Espera.
Però crec que a l'elevador, quan els fa falta, ho han de llogar. De totes maneres, demà parlaré amb l'àrea, amb el tècnic, i truquem i t'ho expliquem.
N'hi ha, jo ho he vist. No,
sí. Bé, sí, Carme, el compromís de trucar-te, no?, des de l'àrea d'espai públic, i que t'aclariran els dos, no?, la carretilla elevadora i l'elevador. Sí? Val. Doncs l'elevador, a quina funció s'ha de dedicar, no?, i per què és necessari. Potser és complementari del que ja tenim.
Carretilla elevadora és per evitar esforços de pes.
Sí.
Però el que dic és que elevador ja n'hi ha, veure quina diferència hi ha o que utilitat se li té que donar. Diferent de la que hi ha.
Sí. Per tant, ho aclarirem. S'entén, doncs, que la modificació de crèdit quedaria aprovada per 7, 2, 9, 10 vots, no? I 6 en contra, no? Per tant, ara passaríem a el que són, que ja estan a l'ordre del dia, que són mocions. La número 13 és la del grup de municipal de Convergència i Unió del sector energètic, no? De rebuig al projecte de reforma del sector energètic. Si voleu fer una mica, no?, una breu explicació. El nostre grup votarà favorablement i avancem el vot.
Sí.
Laura, endavant.
Bona nit. En nom de Convergència i Unió, el grup espanyol va aprovar, el govern espanyol va aprovar el 20 de setembre. seria divertit també. El 20 de setembre el projecte de llei del sector elèctric, ells en diuen, o popularment hem dit reforma energètica, i és fals, és una reforma pressupostària perquè d'energia no en parla. Una manera de calcular, així fet una mica l'engròs, però a la pràctica el que estava passant és que la despesa energètica anava més o menys a terços, un terç pel consumidor, un terç pel productor i un terç pel govern de l'Estat, i tot això amb aquesta reforma, repetim, pressupostària i no energètica, això s'ha trencat. Eleva en 900 milions d'euros el cost dels consumidors, 900 milions d'euros, augmenta les tarifes i a més els criteris es fan diferents, i fins ara, doncs, si bé es beneficiava aquella gent que feia més estalvi energètic, ara això ha deixat de ser així, per tant no fomenta l'eficiència i no fomenta la sostenibilitat energètica. S'han eliminat les subvencions i les facilitats per l'autoconsum. A més, els productors, doncs, també, a part de que el govern de l'Estat, doncs, pagarà molt menys d'aquests terços que dèiem, els consumidors ja hem dit els 900 milions d'euros de més, i els productors també, i per tant, doncs, també afecta les nostres empreses i, consegüentment, com sempre passa, doncs, els llocs de treball que se'n puguin derivar. Elimina del tot el sistema de subvencions de les renovables. I bé, amb tot això, del 2004 al 2013 tenim que l'electricitat per les famílies i per les persones s'ha augmentat un 70%, vaja, que no fomenta ni l'estalvi ni l'eficiència, i per tant nosaltres la rebutgem frontalment. A part d'això, doncs, com sempre i com totes les reformes que s'estan fent, s'ha fet unilateralment i ha afectat directament a les competències de la Generalitat en aquest àmbit energètic. Els acords concrets són rebutjar el projecte de reforma del sector energètic endegat pel govern espanyol, del PP, donar suport al govern de la Generalitat en la presa de les iniciatives polítiques, administratives i judicials necessàries per fer front a la reforma energètica de l'Estat, i donar trasllat dels acords del conseller d'Empresa i Ocupació, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el ministre d'Indústria, els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a l'Agència Catalana de Consum, així com informar-ne a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipals, i donar compte a les empreses del municipi per mitjà de la regidoria de promoció econòmica.
Alguna paraula?
Des de la CUP estem totalment d'acord amb l'oposició en aquesta reforma energètica. El que sí que ens agradaria fer dos apunts, votarem que sí a la moció, ens agradaria fer dos apunts. Un és sobre l'autogeneració. Creiem que cal fer un pas més, no només dir que estem en contra, sinó fer un acte de desobediència, i en aquest sentit donem suport a la campanya que està iniciant i potenciant la cooperativa de consum Som Energia, que està demanant a la gent, doncs, que tot i que ens fiquen traves per l'autogeneració, doncs ara més que mai la gent desobeeixi aquesta imposició de que el sol és de tots, i que la gent es fiqui un kit d'autogeneració a casa seu per poder aprofitar aquesta energia verda que tots tenim a l'abast i que no volen que hi tinguem accés. A més d'aquesta demanda de desobediència en aquest sentit, també trobem a faltar la moció un model de canvi de model energètic. Ens trobem al cas d'Alemanya, que fa poc temps, doncs, han pres el compromís de l'any 2020 per a totes les nuclears, i l'any 2050 tindrà generar el 70% de l'energia amb energies renovables. Això no s'esmenta, ni tampoc s'esmenta el gran negoci que hi ha amb el transport de l'energia elèctrica amb infraestructures com la MAT. I per això votem a favor, perquè estem totalment en contra de la reforma energètica que està portant a terme l'Estat espanyol, tot i que ens agradaria, bueno, la nostra posició particular va més enllà d'aquesta moció també.
Atenció de vot, Carme.
Des d'Iniciativa votarem a favor, perquè Iniciativa òbviament està a favor de la sostenibilitat ambiental i que no es castiguin les energies renovables, que és el que ara mateix es pensa fer. Res més. Un vot a favor i fer una mica de pressió en contra d'aquest tipus de projectes de llei que van un darrere de l'altre.
Bé, per tant, s'entén que s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 14, que és la moció sobre en defensa del manteniment de les pensions de jubilació enfront de les reformes del govern de l'Estat espanyol. Laura.
Com deia la Carme, doncs sí, aquests decrets i aquestes reformes del govern espanyol del PP que són bastant greus. En aquest cas afecta les pensions, una mica posant antecedents. A l'any 93, Convergència i Unió, a proposta de Convergència i Unió, si bé tothom s'hi van afegint, i finalment a l'any 95, doncs, va ser aprovat per unanimitat. Es va fer una cosa que en aquell moment va ser bastant revolucionària, com a mínim, doncs, a l'Estat espanyol, que va ser el Pacte de Toledo, i va ser dir les pensions són un àmbit molt i molt important que afecten les generacions actuals però també generacions futures, i a més un col·lectiu molt vulnerable, i per tant no pot estar subjecte a governs conjunturals o agents conjunturals. I el que feia era dir, doncs, totes les forces polítiques del moment hi han d'estar d'acord, consens unànime, i a més s'ha de fer en consens també doncs, amb tots els agents socials que treballen el tema. Això va ser el pacte de Toledo, això ha sigut així des de l'any 95, que es va aprovar per unanimitat, i s'ha trencat doncs, aquest any amb el govern espanyol del PP. Aquesta reforma no només no s'ha fet amb el consens social, sinó que no s'ha fet amb cap consens ni tan sols de cap partit polític, i bueno, es poleix l'obligació legal de revalorar les pensions segons l'IPC com a mínim. En tot cas, també destacar que la Generalitat, malgrat tot, malgrat les penúries econòmiques, per tot el que ja sabem, doncs s'ha compromès a complementar amb 45 euros al mes, a compensar amb 45 euros al mes les pensions més baixes. I en tot cas llegirem els acords d'aquesta moció, que són manifestar la necessitat de continuar promovent canvis en el sistema de pensions per adequar-lo a la revolució demogràfica, a les transformacions del món de treball i dels estils de vida de la gent en el context d'una economia altament globalitzada, des de l'acord més ampli possible dins del marc del Pacte de Toledo. Manifestar que la reforma de les pensions del govern espanyol és injusta i innecessària perquè posa en perill els col·lectius socials més vulnerables i, com a conseqüència, també la subsistència de moltes famílies afectades per l'atur, així com intensificarà encara més els efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l'activitat econòmica i a l'ocupació. 3. Rebutjar l'avantprojecte impulsat pel govern espanyol del PP de la reforma del sistema de pensions. 4. Exigir que qualsevol reforma del sistema de pensions contempli factors de correcció segons l'IPC català i que garanteixin que els pensionistes catalans no perdin poder adquisitiu. I 5. Donar trasllat d'aquests acords a les entitats de gent gran, organitzacions sindicals i empresarials del Baix Montseny, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat i al govern espanyol.
Alguna paraula, Dani?
El vot de la CUP serà afirmatiu, serà positiu. Bueno, sumar-nos una mica amb això que hem anat dient ara, no? Que aquest govern immobilista doncs, del govern espanyol, doncs, avui, per exemple, doncs, s'ha aprovat definitivament la LOMCE, va ser la reforma laboral, serà la reforma local. Evidentment, les mocions doncs, a vegades cauen en un cert simbolisme i aquesta doncs, per desgràcia creiem que serà merament simbòlica perquè tenim un òrgan que no ens escolta i que desgraciadament doncs, no hi podrem fer res, però evidentment votarem a favor.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa votarem òbviament a favor d'aquesta moció. El que passa que el text des del nostre punt de vista té una sèrie d'incongruències perquè fa referència a uns punts que no té gaire a veure amb la reforma de les pensions. En primer lloc, això és un tema, avui mateix hi havia una assemblea a Granollers d'UGT i Comissiones, és un punt àmpliament debatut als sindicats i als agents socials, i per tant a peu de carrer es pot evidenciar la necessitat de que aquest intent de reforma afectarà tota la població. Principalment una part important de la gent que afectarà és gent afectada per la reforma laboral, la gent que després de 35 anys o 40 la despedeixen als 55 o als 56, entra dintre d'aquest bloc de persones desafavorides per aquest nou projecte de llei del PP. Aquesta reforma laboral es va aprovar des de Convergència al PP i per tant que aquí es fiqui també d'acord en aquest punt doncs em fa una mica dubtar de l'objectivitat de la moció. Per altra banda, també es barregen punts com la independència, el futur propi, les futures persones, les cotitzacions de les persones que treballen a Catalunya i fora. Per tant, ja dic que votarem a favor d'aquesta moció, però el que és la idea concreta de la moció és té una mica de barreja d'idees que no és ben bé una oposició concreta a lo que és la proposta de llei del PP, o almenys a la intenció que es pretén des dels agents socials. Només aquesta puntualització.
Bé, nosaltres votarem a favor de la moció. També entenem que és un atac, no?, a uns drets que ja hi havia i un pacte consensuat per totes les forces polítiques, agents socials, i que, com deia la Laura, fins ara s'ha mantingut. I en situacions més delicades també s'ha arribat a pacte. En canvi, ara és una imposició d'una majoria absoluta que, com comentava, no?, avui ha estat la LOMCE, serà l'Arsal, la llei local d'aquí 4 dies, i és una cosa d'anar traient drets i en aquest cas drets de tots, no? A nivell de jubilats, a nivell de la reforma laboral, també drets que teníem laborals, i després vindran doncs, no? Amb la LOMCE, etc, etc. I amb el tema local ja veurem la buidat de, segurament que s'adivina de buidat de competències i de, dels ajuntaments. Per tant, nosaltres també votarem a favor. Queda aprovat doncs, per unanimitat de 16 vots favorables. Passaríem al punt 15, que és aprovar, si s'escala, les mocions. Es van presentar dues mocions, inicialment per Convergència i després per Iniciativa. També alguns altres grups també tenien mocions en aquest caire i, o plantejaments, i em sembla que s'ha parlat entre tots els grups de buscar una moció conjunta. Per tant, si voleu explicar, com que la Iniciativa ha estat de Convergència i d'Iniciativa, doncs que pugueu explicar una mica el resultat final, no? Segurament.
Des de, es va considerar que la dada era escaient per presentar una moció d'un problema d'àmbit genèric que està a la societat, a la ciutadania, i està a Catalunya i a la resta de l'Estat. Llavors per això es va presentar aquesta moció, que a motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Si voleu, llegim una mica els punts. Un any més, el 25 de novembre es converteix en un dia de denúncia de la violència envers les dones. Aquest dia torna a estar marcat a les nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a què quotidianament estan sotmeses les dones aquí i d'arreu del món. La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals, i violència econòmica. Es pot manifestar en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, en l'àmbit laboral, en l'assetjament sexual i per raó de sexe, o en l'àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, en la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats, o en la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes analògiques que lesionen la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que exerceix contra les dones a través de mesures que incideixen directament en les seves idees, la reforma regressiva de les normes laborals i de la llei de l'avortament. Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de negociació de drets que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc, fins i tot institucionalitzant, de violència extrema, d'explotació sexual, d'agressions, violacions, assassinats i execucions. Al nostre país, la deriva conservadora i patriarcal cap a les posicions polítiques de modificació regressiva de la llei de la interrupció involuntària de l'embaràs, d'imposició de la corresponsabilitat irreal en les obligacions familiars, de retallades en recursos de protecció social i en programes d'igualtat, etc. Seguim posant de manifest més encara que la lluita per la igualtat entre dones i homes és la lluita contra la violència de gènere. Les violències masclistes continuen colpejant durament la vida de moltes dones, perpetuant-se una xacra de lesió al dret a viure sense violència. Les societats patriarcals arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La cultura masclista alimenta la reproducció de les relacions de poder i dominació, perpetua el control i la submissió vers les dones. La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès donar-nos de lleis, de recursos i instruments, de millores en l'atenció i l'abordatge professional. Però la manca alarmant de recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines insuficients i ineficaces. Més enllà de l'actitud política reactiva, el camí cap a l'erradicació de la violència masclista passa principalment per la prevenció. Són claus les polítiques que posin al centre l'educació sexual i afectiva, la lluita contra el sexisme i la intervenció comunitària en l'àmbit institucional, en els mitjans de comunicació i en la publicitat. Cap agressió a la dignitat d'una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un compromís social ferm per evitar censurar i condemnar les múltiples manifestacions sexistes, fets com els que es produeixen any rere any a festes multitudinàries o els anuncis que fan apologia del masclisme no haurien de tenir cabuda a la nostra societat. Una societat que aquest any ha de lamentar 44 feminicidis. Les víctimes ateses a Catalunya el 2013 han estat 9.307 en l'àmbit de la parella. 2.301 en l'àmbit familiar, 321 amb petita agressió sexual. Hi han hagut 32 mutilacions genitals femenines, així com la permissibilitat social en part al sexisme, la invisibilitat de les violències masclistes impedeix prendre consciència de l'abast del fenomen. Es constata aquesta invisibilitat en el cas de la violència sexual. En organitzacions d'atenció a dones que han patit violència sexual, xifren en un 20% els casos que surten a la llum a través de la denúncia. L'Institut de la Mujer, fins l'any que va oferir dades, 2009, xifrava les agressions sexuals en 6.562 l'any, i 1.304 de les quals violacions. A l'Estat espanyol, cada 80 minuts es produeix una agressió sexual que afecta nenes i nens i adolescents, dones adultes i grans. Les xifres que coneixem són tan sol la punta d'un gran iceberg. La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals, els governs de les reformes regressives en matèria de drets laborals i de protecció social, regressives en educació i sanitat públiques i en serveis socials, serveis públics que en definitiva s'encarreguen de les necessitats de cures que tenim totes les persones al llarg de la vida, i governs regressius coherentment amb la seva lògica patriarcal davant el camí pendent de les polítiques d'igualtat efectiva entre les dones i homes. Per tot això, els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni proposen l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència masclista a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d'aquestes violències que atenten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets. Segon, instar els poders públics a l'àmbit polític i institucional a desenvolupar les lleis existents i dotar dels recursos públics els mecanismes existents per a prevenir i actuar sobre les causes estructurals d'aquesta xacra. Exigir acabar amb les retallades de la inversió pública en les polítiques d'equitat entre dones i homes, el servei d'atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels diferents sectors de l'àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut. Tercer, instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública de manera efectiva a les xarxes d'atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista existents a l'àmbit social, jurídic i de salut, tant d'iniciativa pública com d'entitats socials. Quart, demanar la retirada de la reforma local i que torni a les aules l'assignatura d'educació per a la ciutadania i dotar els instituts de recursos necessaris per poder aplicar la coeducació a les aules. Cinquè, exigir al ministre Gallardón que no endegui la reforma de la llei de la interrupció voluntària de l'embaràs i salut sexual i reproductiva. La reforma d'aquesta llei posarà en risc la salut de moltes dones al nostre país. Sisè, donar ple suport al manifest institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. I setè, comunicar aquesta moció a l'Institut Català de les Dones i a les entitats del municipi o comarca que persegueixin la igualtat entre homes i dones i l'erradicació de la violència de gènere.
Una paraula? Sí, Dani.
Sí, bé, des de la CUP ens hem sumat ja via correu a la moció. M'he perdut el títol, no sé si ja ha patit la modificació que hem proposat. Proposàvem una esmena al títol. Com ha quedat finalment el títol? Sí, Internacional contra les violències de gènere. Val, perfecte. Bé, més que res, valorant una mica per sobre la moció, perquè entenc que ja tot el treball ha sigut previ, doncs evidentment és una moció amb molt bones intencions i que apunta molt bé doncs quina és la realitat actual. Cal remarcar doncs la importància que tenen els drets socials en l'autonomia de les dones i l'efecte que han tingut doncs tota aquesta sèrie de retallades envers elles. I també doncs remarcar la importància que té l'educació i el seu discurs, no? Arriben informes europeus que diuen que la violència masclista s'està instaurant molt en els més joves i evidentment és imprescindible doncs que aquesta educació ja comenci des de ben joves per tal d'evitar a casos futurs. A partir d'aquí doncs ens sumem a la moció i evidentment votem a favor.
Davant.
No, una qüestió en relació amb això, com que val la pena començar des de casa, tenim un pla d'igualtat a l'Ajuntament, no sé en quin estat està, el vam reafirmar i reactualitzar el 2009, saber que amb què s'estava treballant o com quin estat estava.
Si vols podem, puc explicar bàsicament tot el que s'està treballant des de l'àrea. Bueno, a veure, és clar, és que des de l'àrea s'està treballant bastant, però bueno, tot el que és el pla d'igualtat i així s'està fent un seguiment. També s'està, bueno, el servei de la dona, continua el servei psicològic, el servei d'atenció jurídica. Aquí sí que s'ha de dir que hi ha un servei nou en aquest sentit, que és el SIAT comarcal del Vallès Oriental. En aquest sentit, doncs, hi ha una col·laboració amb el Consell Comarcal i l'ICD, i en aquest sentit nosaltres des de l'àrea doncs podem derivar casos cap allà doncs de dones amb maltractament. I en aquest sentit doncs a través de, és la Fundació Agi qui ho treballa, a través d'un psicòleg també i de formació jurídica també. En aquest sentit el protocol de prevenció i atenció està completament actiu. El que sí que s'ha de dir doncs que d'on se'n deriven més casos doncs és per part de Mossos d'Esquadra, però en aquest sentit sí que estem fent reunions amb doncs amb tots els agents que hi són doncs per anar fent revisions i anar valorant tot. En aquest sentit, bueno, després també hi ha tot el que són els tallers que hi ha a la guia educativa d'activitats. En aquest sentit doncs estan funcionant molt bé, s'hi adhereixen les escoles de bàsicament és primer i segon d'ESO i tercer i quart d'ESO. Bueno, si voleu els anomeno tot, bueno, però és que també trigaríem una mica, no? Després el que encara doncs s'està fent són els acolliments d'urgència amb dones. En aquest sentit hi ha la casa d'acollida d'urgències al Barcelonès, després també dintre del protocol hi ha hotels de Sant Celoni, en principi n'hi havia un, però ara ja s'ha ampliat també, el pla d'igualtat. En aquest sentit tenim el tècnic referent que és l'Arxi Ferrero, en aquest sentit, el CIRIC, també que doncs tot el que és el fons documental, i després el que sí que s'ha creat des de fa un any i mig, dos, podríem dir un any i mig, no sé, és la PIEC, que és Plataforma d'Iniciatives per l'Equitat de Gènere. En aquesta plataforma doncs hi han entitats del municipi i després persones individuals, i en aquest sentit sí que es treballa doncs conjuntament, l'Ajuntament també hi participa, i bàsicament és una taula rodona. I per exemple l'any passat es va començar doncs a treballar doncs pel 25 de novembre amb iniciatives doncs que es van posar sobre la taula, es van tirar endavant, es va treballar el Dia de la Dona Treballadora. Després també, bueno, aquest any s'ha treballat tot el que és violència de gènere, i el que la intenció d'aquesta plataforma també una mica és durant tot l'any, no només treballar els dies commemoratius, perquè en aquest sentit són pinzellades, sinó durant l'any doncs anar mirant de poder fer accions, no? Perquè no, aquest tema doncs jo penso que ara és un moment força dur, perquè sí que per la televisió ho hem sentit, que hi ha menys denúncies, però sí que els casos van a un en ment, i això és degut, doncs, com deia molt bé el Dani, a totes les retallades que s'estan patint, però tant amb cultura, amb educació, econòmiques, i això es fa que a les situacions les dones cada vegada bueno, estan a l'atur, els és més difícil doncs fer una separació a nivell econòmic, i realment doncs això s'està patint.
Anem en compte amb això de les retallades, perquè això del CIAT és del nou programa de la Generalitat, que s'està fent una cosa molt més integral, i per tant hi ha molts més programes, i en aquest cas baixen al punt comarcal per poder donar una atenció molt i molt personalitzada, i realment està funcionant molt bé. I més enllà de tots els serveis que ja donàvem, i per tant els conec bé, i a més n'hem anat seguint rebent notícies, i per tant segueixen molt bé i ens n'hem de congratular, el que demanava era el pla d'igualtat de l'Ajuntament. Saps? No els serveis de comunitat que els està treballant molt bé Sant Celoni, sinó el pla d'igualtat de l'Ajuntament, perquè és l'única cosa de la que sí que no havia tingut notícies.
Mm-hmm. Bueno, el que sí és que s'està treballant amb ell, hi ha el tècnic de referència, i llavors si vols un dia et passo tota la informació més exacta, però sí que jo crec que el fet de les retallades que estem patint, això és jo crec que sí,
ha baixat la partida en quina...
No,
sí,
jo no em refereixo tant.
Un moment, per deixar-ho clar, ha baixat aquesta partida? Sí. No. D'acord.
No. El fet no és tant amb les retallades concretament en aquest àmbit, sinó el global de les retallades en general.
Bueno, diguem-ne retallades crisi, no? La crisi de feina, etc. Tot això fa que hi hagin situacions més greus, i que de vegades no afloren perquè no hi ha possibilitat això de trencar una parella, i que en aquest cas la dona pugui d'una manera lliure doncs fer tirar endavant. Sembla bé, doncs, que, no? La moció aquesta consensuada per tots els grups, doncs, per tant, quedaria aprovada per unanimitat. Passaríem a l'apartat de mocions i algun donar compte i una proposta, que és el que s'han passat a tots els grups, tothom té comunicació de totes les mocions. Em sembla que, si us sembla, per l'ordre, el mateix secretari em sembla que ha posat un ordre, si us sembla, seguim el que, no? El que, allò per, una mica per, més o menys per ordre d'entrada, no? Digues, Ramon.
Val a dir que totes són mocions d'urgència, per tant, prèviament s'hauria votat l'urgència per majoria absoluta, si ho voleu fer individualment. La primera moció és per reclamar...
Sí, individualment, jo crec que cada un... Sí. Sembleu votar-ho per, no? Amb el seu conjunt, mocions, propostes, tot el que hi hagi, no? I donar compte, i així anem seguint...
Nosaltres amb una de les propostes ens agradaria matitzar, per tant, demanaria potser parlar-la de manera específica.
La urgència. Doncs fem les tres mocions, no? Després hi ha tres propostes, o tres donar comptes i una proposta. Endavant.
Hi ha tres mocions de la CUP d'urgències, suposo que les podeu presentar vosaltres.
Que les presento totes plegades o una per una i veurem, no?
Sí, una per una, no? Però sí.
Però per estalviar temps. Bé, les nostres són tres mocions, com comentava el secretari, són tres mocions que giren al voltant dels tres eixos de lluita de treball de la CUP, l'eix nacional, l'eix social i l'eix democràtic davant les tres crisis que estem patint actualment en aquest país, la crisi nacional, la social i la democràtica. La primera moció en concret parla de la crisi nacional, evidentment, o el que podria ser, doncs, el moment de construcció nacional que estem vivint, i evidentment, doncs, que a dia avui, doncs, estem davant d'una cruïlla força decisiva. Ens estem trobant diversos entrebancs, més enllà de la pregunta o dels debats que hi ha últimament sobre la pregunta. El primer, doncs, aquesta tercera via, aquesta via, doncs, federalista que està intentant, doncs, diguem-li, entre cometes, boicotejar tot el procés. També tenim una segona part, que és la classe, doncs, dirigent catalana, una part de la classe dirigent catalana, doncs, que té pànic a perdre les influències de Madrid. I el tercer, doncs, evidentment, el bloc de l'Estat espanyol, que sistemàticament diu no, no, no i no. A partir d'aquí, entenem que hem de superar aquests tres bloquejos o aquestes tres influències. I evidentment nosaltres apostem, doncs, que si no hi ha pacte amb l'Estat espanyol, doncs, caldrà avançar, doncs, amb total fermesa cap a la desobediència, cap a la nostra llibertat, i això, doncs, implica, doncs, no desviar-nos en vies alternatives que només farien que fer-nos retornar en un atzucac. En aquest sentit, creiem que el clam popular, doncs, és molt clar i no hi ha marxa enrere, i creiem que davant, doncs, la proposta d'un dels clams populars majoritaris, doncs, ara mateix, com és l'ANC, de pregunta, doncs, creiem que és una pregunta molt adient, i entenem que tots els que estem per la consulta, tots els que estem per fer un referèndum per la independència, doncs, ens hi hem de sumar, que és la pregunta de voleu que Catalunya sigui un estat independent. Entenem que el problema de la pregunta no és un problema pas semàntic, sinó que és un problema polític. Al final, doncs, esperem que totes les diferències polítiques puguin solventar aquest entrebanc, i evidentment, doncs, que tot això, doncs, impliqui aquest canvi de territorialitat, i que aquest canvi de territorialitat, doncs, impliqui un nou model de país i evidentment una regeneració democràtica. En aquest sentit, llegiré els acords. El títol de la moció ja ho diu: moció per reclamar un referèndum clar sobre la independència de Catalunya i rebutjar la via federalista i l'autonòmica, també per marcar les pautes una mica, o per instar a marcar les pautes. El primer acord és rebutjar l'opció federalista, qualsevol altra opció que ens allunyi de la independència i d'aquesta voluntat popular. El segon és instar el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a respectar el mandat popular expressat a les urnes i del qual se'n deriva una clara majoria a favor del dret a decidir. El tercer, instar-los a promoure el referèndum d'independència de forma unilateral, habilitant tots els mecanismes a l'abast de fer-lo possible. Quart és instar-los també a convocar el referèndum d'independència amb una pregunta que inclogui el concepte Catalunya ha estat independent, amb una resposta binària, sí o no, i que emeti un mandat clar, i aquí afegint, doncs, a la proposta de Convergència, doncs, amb el màxim de consens. Cinquè, que instar-los a que respectin i facin respectar el mandat sorgit d'aquest referèndum. Sisè, instar-los a que facin pública la pregunta i la data del referèndum abans del proper 15 de desembre aquest any, i que el referèndum es realitzi abans que finalitzi el setembre del 2014. Setè, refermar el nostre compromís per continuar treballant per aconseguir la independència de la nació catalana completa, o sigui, a tots els territoris dels països catalans, contemplant la possibilitat de confederar-nos o federar-nos amb tots ells. I vuitè és notificar tota aquesta sèrie de coses a diferents organismes, entitats i col·lectius que estan treballant en aquesta línia.
Paraules? Explicació de vot?
No, que, i tant, que ja estem a favor, només faltaria, ja des del 23 de gener que vam fer la declaració de sobirania, en el que hi va haver 104 vots a favor de 135, després amb el Pacte Nacional del Dret a Decidir el maig de 2013 i finalment el debat de política general el 27 de setembre del 2013, doncs tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana, com Iniciativa per Catalunya i com la CUP, excepte les dues abstencions de la primera declaració de sobirania, doncs ja hem estat d'acord amb tot aquest camí i per tant anar-hi anant. Només hem afegit el tema del consens perquè sí que, bueno, demanat si podia ser i ens han dit que sí, per tant insistim al tema de que sigui una cosa inclusiva, perquè més enllà de parlar-ne, que està molt bé i que ens hem de posar d'acord, doncs també ho hem de fer possible, i per tant doncs si això ha de suposar que hem de ser més inclusius, crec que el procés s'ho val i que el guany històric, si Déu vol, si ens en sortim, doncs s'ho mereixerà.
Sí, Júlia?
Nosaltres en aquesta moció ens abstindrem. Nosaltres ja hem manifestat diverses vegades que estem a favor de que es convoqui el referèndum, i si pot ser quan abans millor, però una mica per acabar aquest debat que sembla eter i que potser amagues moltes vegades amagar altres problemes que també tenim. I el motiu de l'abstenció és que, tot i que estem a favor de la convocatòria del referèndum i del dret a decidir, nosaltres en principi no rebutgem l'opció federalista. Considerem que això és una decisió que ha de prendre la ciutadania, i com ja s'ha manifestat aquí altres vegades, dintre inclús del nostre mateix grup, sí que hi ha gent que està a favor de la independència, però hi ha gent que no. I llavors en el punt 7, quan diu reforma el nostre compromís perquè va treballant per aconseguir la independència de la nació catalana completa, doncs aquí nosaltres ens abstenim en aquesta moció.
Carme?
Bé, Iniciativa votarà en contra d'aquesta moció per una raó molt simple. Nosaltres estem des del començament a favor d'un referèndum, però un referèndum que inclogui a tota la ciutadania de Catalunya en una decisió de poder decidir, que és el que està defensant el nostre partit des del començament. Per tant, una moció que reivindica una consulta per la independència no seria, diguem-ne, una moció que entraria dintre d'aquesta perspectiva que tenim d'aquest referèndum. El nostre vot és en contra d'aquesta moció.
Manel?
Bona nit. Jo la meva posició serà en aquest cas afirmativa, perquè durant temps ja m'he pronunciat en el sentit de les postures independentistes, i a més després hi ha coses que sí que hi ha coses aquí que podia metitzar, per exemple en el tema de la unilateralitat, no? Que potser doncs és millor fer un altre tipus de mecanisme, com poden ser unes plebiscitàries, etc. No? Però com que en el sentit de la consulta, en el sentit i llavors del dret a decidir, la reformació, i a més doncs amb tota la meva coherència que he vingut fent durant tots aquests mesos enrere, doncs el meu vot serà afirmatiu.
Doncs per tant quedaria un vot en contra de la Carme, 6 abstencions
i 9 a favor.
6, 8, 9 i 9 a favor, sí. Tant quedaria aprovada la moció, passaríem a una altra moció. Dani, endavant. Ah, val, l'afegitó. Sí, en el punt quart, no? Amb el màxim de consens, no?
Bé, la segona moció que hem entrat, recuperant els tres eixos que dèiem, aquest seria doncs l'eix democràtic. La moció és d'adhesió a la querella pels crims contra la humanitat duts a terme durant el franquisme, que s'està treballant doncs des d'una plataforma, curiosament, d'Argentina, o que es va presentar a les querelles d'Argentina. Bé, una mica, perquè la memòria històrica s'ho val, doncs faré una mica de memòria històrica amb tot com ha seguit aquest procés. Recordem doncs que el juliol del 36 doncs es va produir un cop d'estat militar en contra del legítim o de la legítima Segona República. En aquell cop d'estat doncs entre els militars ja hi trobàvem doncs el general Francisco Franco. El cop d'estat sí que va fracassar per diversos motius, entre els quals doncs un de molt potent va ser la ferma oposició que va mostrar doncs la classe treballadora. Però clar, aquesta rebel·lió doncs va donar pas al que va ser la cruenta guerra civil. ha de ser la memòria històrica, doncs, la que dignifiqui el record de totes les persones que van morir al llarg d'aquell conflicte, evidentment, les aproximadament 150.000 persones que van morir, i han de ser objecte d'un reconeixement amb total independència del bàndol que formessin, del qual formessin part. Aquest fet, però, no ha de ser una excusa per evitar que es depurin les responsabilitats d'aquells que foren responsables de la repressió duta a terme pel règim d'inspiració feixista encapçalat pel senyor Francisco Franco, un cop acabada la guerra. Aquell règim dictatorial, segurament, doncs, una de les dictadures més sanguinàries de la història contemporània, de l'Europa contemporània, i a més sustentat per les grans oligarquies i la majoria de l'Església Catòlica Espanyola, va durar fins a finals del 75, i aquest règim va abolir sistemàticament totes les llibertats que tenim com a poble i com a país. Pel cap baix, es creu que van ser unes 50.000 persones les que van ser executades pels franquistes, i aquí cal sumar, doncs, els milers de morts a les presons i els milers de persones que van haver de marxar a l'exili. Un cop mor el dictador l'any 75, els responsables de tots aquells delictes i assassinats, doncs, ja es van garantir o es van procurar garantir la seva impunitat mitjançant els pactes acordats entre les forces que aspiraven a un canvi democràtic i les autoritats franquistes, que van donar com a resultat la llei d'amnistia del 1977. Aquesta llei, que pretenia ser un gran acord per establir una transició cap a la democràcia, en realitat va servir per garantir que totes les persones que van tenir quelcom a veure amb la repressió franquista durant els 36 anys que va durar la dictadura no haurien de fer front a les seves responsabilitats en tots els delictes comesos al llarg d'aquell període. Des d'aquell temps, sistemàticament, la justícia espanyola, doncs, ha anat passant pàgina, al·legant que els delictes havien prescrit. De fet, avui en dia, l'estat espanyol és un estat espanyol que no només hi ha organitzacions polítiques que encara no condemnen tot el que va passar, sinó que permeten que hi hagi organitzacions polítiques de caire feixista i falangista. Avui en dia, a l'estat espanyol, encara hi ha uns 143.000 desaparescuts dintre de les fosses comunes, dels quals 10.000 es troben arreu dels Països Catalans, i de fet l'estat espanyol té, doncs, aquest trist honor de ser el segon estat de tot el món amb més desapareguts, just darrere de Cambodja. Per tots aquests motius exposats, doncs, la plataforma que comentava a l'inici, de la Red Ciudadana Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, que és una plataforma formada per diferents col·lectius i entitats d'Argentina, de la societat civil, doncs, va presentar el 2010 unes 300 querelles a la justícia argentina contra dirigents franquistes encara vius, i tot sota l'empara del dret internacional, el qual considera que aquesta mena de delictes no prescriuen. Al final del que es tracta és de que s'obrin totes les fosses, que es faci un reconeixement de les víctimes. Es tracta de declarar la nul·litat dels processos sumaríssims duts a terme per les autoritats franquistes contra els vençuts, i es tracta sobretot de que hi hagin responsabilitats d'uns fets com els de tal magnitud, com la magnitud que van tenir, els quals poden ser considerats sense cap mena de dubte com un veritable genocidi. Cal, doncs, depurar responsabilitats i donar una tomba digna als morts republicans per tal de començar a parlar de reconciliació. Els acords, primer, reafirmar-se en la defensa dels valors de la llibertat, la convivència i la democràcia, valors que han de caracteritzar la nostra societat. El segon, condemnar el cop d'estat militar que va tenir lloc el 18 de juliol de 1936 per part d'un sector de l'exèrcit espanyol. Igualment, condemnar el posterior règim dictatorial que durant quasi 40 anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les persones. I també els governs, condemnar els governs posteriors que durant l'anomenada autonomenada democràcia, doncs, han estat còmplices entorpint qualsevol pas endavant en la repressió d'aquesta injustícia. Tercer acord, mostrar l'oposició a la realització de qualsevol mena d'acte on es faci apologia de feixisme i franquisme. Quart acord, en aquesta línia de compromís, doncs, l'Ajuntament de Sant Celoni hauria de manifestar o manifesta el seu suport i adhesió a la querella 4591/10 del Jutjat Nacional Criminal Correccional Federal de Buenos Aires. I cinquè, comunicar, doncs, aquest acord primer a la plataforma Red Ciudadana Apoyo a la Querella Argentina i després, doncs, a una sèrie de col·lectius i ens institucions que marquem. Només dir que aquesta moció s'ha presentat a proposta d'un vilatà de Sant Celoni, una persona que va estar implicada en la comissió 50 anys de l'assassinat de Quico Sabater, i que aquí agraïm, doncs, que ens hagi donat aquest suport per tal de presentar aquesta moció.
Bé, el nostre vot serà positiu a la moció. Endavant.
Sí, com ja hem avançat, també votarem a favor.
Des d'Iniciativa, com no, votarem a favor, però puntualitzar que des del 15 del 10 d'aquest any Iniciativa es va presentar com a acusació particular a la causa oberta per la justícia argentina contra els crims de franquisme. Ha presentat una querella criminal pels militars del PSUC morts a la lluita antifranquista i a més ofereix serveis jurídics a aquells que també vulguin presentar-ne. A més, a primers d'octubre el Parlament va aprovar una moció a instàncies d'Iniciativa per reclamar a la Generalitat que donés assessorament i acompanyament a les persones que es vulguin afegir a la querella. Això ho va fer Iniciativa i no la CUP. El que passa que ara ho presenta la moció la CUP, no? Amb aquest ple, no, el que vull dir és que en aquest ple de vegades aquestes mocions fan una mica d'intencionalitats o d'agafar el que està a la societat i a la ciutadania en benefici del moment o de l'interès que pugui haver. T'has perdut. Bueno,
no m'he perdut, el que passa que no respondrem, m'ha dit el que has dit i demà al matí, doncs, si un cas m'envies un correu rectificant i ja està, no passa res.
No tinc per què rectificar res, no tinc per què rectificar res.
Bueno.
Sí que en té, perquè en aquest cas concretament ja et dic que votaré a favor, perquè des d'Iniciativa estem completament d'acord amb això. Hem presentat l'acusació particular i com a justícia, com a afectats per militants del PSUC, i per tant només concretar que el que va presentar la moció en l'instància Iniciativa a la Generalitat va ser Iniciativa, i que a més comentar només que si hi ha algú que vol assessorament també ho fa.
Em sembla molt bé. No sé si sap la funció de les mocions a nivell municipal, és perquè el ple adopti una posició. Jo crec que la tasca que ha fet Iniciativa, doncs, si s'ha posicionat amb anterioritat, doncs, ho trobo perfecte, però ara aquí el que demanem és un posicionament de l'Ajuntament i és el que requereix la moció. En cap cas busca cap tipus de partidisme ni res.
Sí, jo crec que més que un debat, i totes les opinions són vàlides, però jo diria que són temes complementaris que més d'una vegada les mocions, tots els partits tenim mocions, no? I està mal dret qualsevol partit de presentar-les a l'Ajuntament mentre no canviem el ROM, no? Hi ha altres ajuntaments que tenen les mocions, es discuteixen en una junta de portaveus i no van al ple, però en aquest moment és normal que els partits per un costat facin, no?, de vegades accions, i també a nivell local, doncs, es pugui expressar la voluntat dels grups que presenten mocions. Això jo crec que és complementària, no té per què ser, diguem, no té per què fer nosa una cosa amb l'altra, de moment amb el reglament que nosaltres tenim aquí com a ajuntament. Jo crec que és positiu també de nivell local dir la nostra, que des de baix a dalt també és interessant i lògic, no passa res. Vull dir, Iniciativa fa el seu camí per un costat, segurament Convergència, Iniciativa, PSC i la CUP, doncs, en el Parlament igual presenta el mateix, però a nivell local es vol fer èmfasis també amb aquest problema que creiem que també és bo condenar-ho, i és bo que ja sigui des d'Argentina es reclamin responsabilitats d'uns crims de, no, diria, d'uns crims de guerra i en la societat catalana i espanyola que es van produir per tal d'un règim dictatorial com era el del règim del Franco. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat, s'entén, tothom ha manifestat. Passem a l'altra moció, que és la del Sareb.
Exacte, la tercera moció seria el tercer eix de treball que remarquem, l'eix social. Bé, el Sareb, ja vam fer un dia l'explicació, em sembla que va ser el passat mes de juny, l'explicació del que era el Sareb, el banc dolent, aquesta entitat que s'ha creat per gestionar actius tòxics, que ha estat creada o constituïda amb un 45% de capital de fons públics i un 55% de capital de fons privats. El passat mes de juny, com hem dit, doncs, l'equip de govern va donar compte, doncs, sense tenir res a dir ningú aquí, doncs, de la transmissió del dret de superfície de la parcel·la del carrer Maria Aurelia Campmany, número 4, de Proviure SLU a favor de Sareb. Des de la CUP en el mateix ple vam comunicar, doncs, que ho vam instar al ple a comunicar a Sareb, tant a Sareb com a Caixa Catalunya Immobiliària, la necessitat de donar resposta urgent a les sol·licituds existents per garantir, doncs, l'accés a aquests habitatges. O sigui, el que volia més que ràpidament es posessin a mobilitat, i en aquest sentit, doncs, que vam marcar un termini, em sembla que van ser 6 mesos. Hem dit, doncs, si en 6 mesos no tenim resposta, doncs, trobem algun mecanisme, doncs, perquè això s'agilitzi. A partir d'aquí, doncs, durant diferents comissions, diferents reunions, diferents plens, doncs, la CUP ho hem anat preguntant sistemàticament. Mai hem rebut un retorn per part de l'equip de govern, no hem tingut cap resposta. Ara, recentment, la Comissió d'Economia al Congrés dels Diputats va aprovar, doncs, per unanimitat, doncs, una proposició de no llei que permet a la Generalitat i els ajuntaments gestionar temporalment els pisos desocupats propietat de Sareb a Catalunya. Un cop aprovat i desenvolupats, doncs, aquests reglaments pertinents, són unes 9.000 vivendes a Catalunya, doncs, propietat de Sareb, incloses les del carrer Maria Eulàlia Capmany de Sant Celoni, doncs, podran passar a programes de lloguer social gestionats o bé per la Generalitat o bé per l'Ajuntament. En aquest sentit, doncs, veient aquí una oportunitat, doncs, per poder aprofitar aquests pisos i dotar-los de lloguer social, proposem els següents acords. El primer, exigir la territorialitat de la gestió de Sareb i fer-la més pròxima, amb informació, transparència i participació cap al conjunt de la població. Evidentment, Sareb, el Banc Dolent, la gent en sent parlar, però no en sabem res. Segon, demanar que la totalitat dels habitatges de Sant Celoni i la Batllòria integrats a la Sareb i provinents de bancs i caixes nacionalitzades siguin cedits a l'Ajuntament de Sant Celoni per la seva gestió sense cap tipus de cost econòmic, tal com va aprovar la Comissió d'Economia del Congrés de Diputats. La modalitat de la gestió d'aquests habitatges, doncs, proposem que sigui en règim de lloguer i escrits, doncs, a un programa de lloguer social existent de l'Ajuntament i alhora inserit en un itinerari d'inserció social a través de l'habitatge. Tercer, doncs, donar informació pública a quins habitatges i quins sols estan sota gestió de Sareb a l'actualitat. Quart, que els veïns i veïnes del nostre municipi en risc o en perill de desnonament, doncs, tinguin prioritat en l'accés al lloguer social de pisos provinents de la cessió d'habitatges de Sareb. I cinquè, doncs, traslladar aquests acords a una sèrie d'entitats, també institucions, a més de la plataforma per afectats i afectades per la hipoteca.
Bé, tota la informació que tinguem es donarà al ple o a les reunions que tenim de la Comissió de Territori. Sí que és veritat això, que, no, que es va aprovar per unanimitat i això queda molt bé, no, de la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats, però això pot passar com en el seu dia es va aprovar el recàrrec de l'IBI, no, que es va aprovar i va dir un reglament ho desenvoluparà, i aquest reglament no s'ha aprovat mai a nivell estatal, estem parlant. Doncs el que hem de estar atents tots de si no hi ha aquest reglament, veure si hi ha possibilitats de fer alguna altra acció, no, com va ser amb el tema dels habitatges desocupats, que ja s'ha comunicat a diversos bancs o caixes que hem detectat habitatges desocupats, que la intenció no és el recàrrec de l'IBI, sinó la intenció és que els posin a lloguer, no, amb un lloguer social, i que la gent que actualment necessita habitatges com hem detectat, no, gent que viu en habitatges que no estan en condicions normals, doncs puguin optar aquests habitatges, que vindrien a sumar els dos de Maria Aurelia Capmany més els quatre que avui hem comunicat que ja estaven, no, que s'havien donat les claus, més els dos que avui també aprovàvem, no? Jo crec que és la suma de tots aquests habitatges que podem trencar aquesta inèrcia i solucionar els casos més greus d'habitatge a Sant Celoni. Jo crec que, vaja, el nostre grup votarà afirmativament a la moció. Atenció de vot.
Nosaltres també votarem afirmativament, també ja ho hem dit, només no per treure valor a la moció de la CUP ni molt menys, és la feina que ells han fet, però en tot cas sí que per posar en valor la feina dels nostres companys que tenim treballant a Madrid, sí dir que la proposició no de llei va ser una proposta de Convergència i Unió i va ser una feina feta per Convergència i Unió, i per tant està molt bé, doncs, que ara puguem fer possible que la Generalitat i l'Ajuntament hi puguin tenir accés a la gestió. I una dada a contrastar, jo tinc que hi va haver un vot en contra d'un diputat del PP, que no va ser unanimitat. Tinc 41 vots a favor i un en contra del PP. Per tant, ho podem mirar, però com que no és dels acords, sinó de l'exposició de motius, doncs ja ho podem acabar de lligar.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa el nostre vot òbviament serà a favor, encara que voldríem puntualitzar que ho considerem una mica un brindis al sol, perquè gestionació des de l'Ajuntament de Sant Celoni és pràcticament inviable, i segon lloc perquè el 55% del fons del Sagrep és privat, per tant transformar això en el 45% és de participació de fons públics i el 55% és privat. Per tant, és una manifestació d'intencions, estem totalment d'acord, però difícilment es podrà arribar a plantejar. Només puntualitzar això. Si és que tinc que demanar disculpes un altre cop, penso que no ho tindré que fer.
No, però Carme, pots escoltar, no? Perquè el que s'ha aprovat o el que m'ha explicat és que es va aprovar per unanimitat en el Congrés dels Diputats que això tirava endavant. Per tant, no és un brindis al sol, nosaltres el que fem és pressionar que això realment tiri endavant i ja està. Suposo que vens amb els argumentaris preparats i després quan escoltes el que expliquem no és igual, tu segueixes enrocada amb el mateix. No cal que demanis disculpes, però sí que vull que escoltis els arguments i per què presentem les mocions i ja està. Si ens escoltes el per què, segur que el compartirà.
Aquí jo he comentat abans el problema que hi pot haver és que es va aprovar i si és per unanimitat no, amb un vot en contra del PP no? Lo important és que normalment això s'ha de desenvolupar amb un reglament no? I això queda molt, no? I després és quan no es fa el reglament i en el Sareb hi ha quantitat de vivendes que una part se les deuran vendre si poden vendre-se-les, no? Però hi ha una quantitat, hi ha moltes vivendes doncs que més bo que poder-les fer a nivell social, no? De lloguer social, solucionarien una bona part dels problemes. No, encara que vulguin no les podran vendre totes, vull dir, ja es veu, no? Que hi ha una gran quantitat i que no es posen a, no es poden vendre, no es venen, la gent no pot comprar. Doncs almenys que sigui un dret de, no, el dret de l'habitatge que aquestes vivendes de bancs es puguin posar a l'abast de la població. Jo crec que hem fet, no, el poc que podem fer a nivell local ho hem anat fent i si en aquí són 10 vivendes o 15 o 20, segur que des de l'Ajuntament podrem, no, arribar a més famílies que ho necessiten, ens en faríem creus de les necessitats i de com viu algunes famílies en el municipi de Sant Celoni, quan t'ho expliquen és dramàtic. Per tant, s'aprova per unanimitat. Passaríem doncs als tres donar compte, si es considera l'urgència, és donar compte només. El primer seria un tema de posar en coneixement del ple una resolució de l'alcaldia sobre reconeixement de la condició de personal indefinit no fix. La Júlia.
Bé, en el darrer any l'Ajuntament de Sant Celoni, malgrat les restriccions legals imposades pel govern central, hem impulsat en el marc, dintre del marc de la negociació col·lectiva i conjuntament amb el Comitè Unitari de Personal temes importants com ha estat la regularització i l'acord de la jornada laboral, la negociació i l'aprovació del nou conveni, l'acord de reconeixement dels triennis pels treballadors laborals no fixes, i avui donem compte aquí en el ple de l'acord amb els representants legals dels treballadors de reconvertir 32 contractes de treball que estaven en una situació de duració limitada. Aquests contractes queden convertits ara en indefinits no fixes. També s'ha arribat a l'acord de convocar les places, d'anar convocant les places que hi ha pendent d'oferta pública i que estan pendents des de l'any 2009. Pensem que és fonamental que tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament recolzin aquests acords que estan orientats a la promoció del treball fixe i estable i per això considerem i hem volgut donar compte al ple d'aquesta resolució que comentava l'alcalde.
No donar compte, és regularitzar temes de treballadors i poder, com es comentava, no, anar també posant a concurs no, les places oportunes i anar-les fent fixes i ocupant-les. Se mantirem endavant, doncs. Digues.
Tot i ser d'una compte, podem fer algun compte?
Sí.
El primer que...
d'una compte és d'una compte, però sí, sempre...
Gràcies. L'urgència no l'acabem d'entendre. O sigui, això bueno, ja ho parlarem després en un punt que s'ha de votar. No l'acabem d'entendre, però sí que ens agradaria saber, doncs, com ha anat, si ha hagut negociació o si s'ha parlat amb els treballadors, si s'ha parlat amb el comitè, com ha anat tot plegat. Entenem que són places que o a mig termini o a curt termini o que ja s'hauria fet, són places que s'haurien d'haver convocat, entenc. Quina ha sigut l'acceptació per part del comitè si aquestes places al final no es convoquen i l'únic que es fa és traspassar el tipus de contracte. I en aquest sentit, doncs, primer doncs això, una mica l'explicació com ha tot plegat i segon, doncs, deixar sobre la taula que no entenem la urgència.
A veure, bona nit. La urgència ve donada per l'última reunió que van tenir el comitè d'empresa fa doncs, una setmana, que van dir que volien que això, doncs, que avui es donés sigui contra el ple. I jo vaig parlar també amb el secretari aquesta petició, però tot és una negociació col·lectiva i han dit, escolta, amb això volem ja que passi ja pel ple. I bueno, és donar compte, vull dir, però ells tenien aquella necessitat perquè tenen que passar el ple de treballadors i volen que això sigui una cosa ferma i que ells puguin dir ja el nom que són. També que estàvem parlant de que tenim l'oferta pública de l'any 2009-2010 i 2011, pues que aquesta sí que la, aquestes passes poden fer, hi ha altres que no, perquè estan ara al decretazo de en Rajoy parades, i també hi ha el compromís ferm, i que avui diguéssim al ple de que no sigui algú de l'equip de govern, sinó que qualsevol altre equip de govern que vingui, que tingui aquesta, que ja l'any 2015 si queden encara places per fer, pues que es convoquin totes. Aquest era el compromís i aquesta era la urgència de donar compte. No és cap més, és una petició de la CUP, no la CUP vostra, sinó del Comitè Unitari de Personal. I per això es porta el ple per aquesta urgència i jo demano excuses, però ha sigut això, vull dir, una petició dels treballadors.
I en aquesta quota de places que entenem sí que es podrien convocar, quina és la raó per la qual no es convoquen?
Aquesta...
Sí, has comentat que n'hi ha unes que sí que evidentment per al decret Rajoy no es poden convocar ara, n'hi ha una, d'altres sí. Per què no es convoquen?
Es convocaran totes. Passa que això té un... Hi ha unes que són de l'any 2009, altres de l'any 2010 i altres de l'any 2011. Igual pugen a 30 i pico. I el que fem és per ordre d'antiguitat. Hi ha unes primeres l'any 2009, altres de l'any 2010, però això té un procés administratiu que és lent. Clar, i ja per això diuen de que agafem el compromís polític també tots, de que aquestes places, aquestes que ja estan en aquesta oferta pública, pues que si hi ha canvi d'equip de govern, pues que volen de que això es facin totes, que no vagin quedant sempre amb l'oblit, que és el que passa, i ja donem tots la meva culpa, no? Perquè ja sempre hi ha places, però ja la farem. El que hem fet, tal com ha dit la Júlia, ha sigut una programació. Jo vaig entrar fa un any i hi havia tres grans problemes, que el tema de la programa laboral, que estava també ja vetada per el decret de Rajoy, estava el tema del conveni, que és el que ha educat feia ja 3 anys, no? Vam arribar també com un acord, i hi havia també altre tema encallat, que era la igualtat de condicions que hi ha entre funcionaris i els interins, i el que eren aquells laborals que estan eventuals, que no tenen els triennis reconeguts. Això també vam arribar també a aquest acord. I ara toca, pues, fer el tema de les places, i si la llei també ho permeteix, fer una nova valoració d'allò de treball. I aquests són els acords i el que és aquella programació ja que tenim feta amb la CUP, no amb la CUP vostra, sinó amb la CUP dels treballadors. I és una programació, i a dintre d'aquesta programació és el que ells van dir: escolta'm, volem que això és el que compta. I jo vaig parlar també amb el secretari, i diu: ostres, està allà l'ordre de tancada. Dic: fem un esforç, com ho vas donar compte, pues a veure si podem fer-ho aquest ple. Però és per una petició, dic, ja donaré la cara i ja direm: escolta, no hi ha més que això. Això, feu una trucada al comitè d'empresa, al president i al secretari respectiu, i per confirmar aquest fet, i que avui diguéssim jo al ple, sobretot, de que si aquestes places encara estan a l'any 2015, aquest compromís de que al final es convoquin totes les que la llei permeti, que són totes les que havien abans de l'oferta pública, abans de que sortís el decretazo aquest, que ara mateix impedeix fer més persones. Si volen respectar aquest acord amb els treballadors, pues, encara que sigui d'una compte, però em penso que valia la pena passar-lo ja pel ple per fer també aquestes preguntes, que són preguntes vàlides, i és el que la negociació col·lectiva és algo bàsic en aquest tema, i és el que sempre respectarem, i tenim un calendari de treball, i va així, va marcar prioritats i van dir aquestes, aquestes i aquestes, i ara toca aquestes. Això l'any 2009 CIO també ho va fer. Vull dir que és algo regular, vull dir, ells van fer, sembla que va ser 22, que va ser també aquesta figura, és una figura que dona molta més seguretat al treballador. Nosaltres que anar renovant quan vingui a la plaça, pues ja farà el seu examen, i és el que ten definit, no fixa, eh? Però aquest és aquesta problemàtica, i després hi ha l'altra que ja vindrà, però avui dèiem de que a dintre de lo que era aquest punt, que era també important dir de que les places que queden ja per convocar seran llargues des de l'any 2015 i que tots els polítics, el que són el grup que fem aquest compromís, i per això jo també ho dic aquí, no? Perquè el compromís sigui ferm de que anirem fent les places a l'any 2014, però vindrà l'any 2015, i com són processos llargs, pues que no es pare ningú, i per això avui sí que demanarem quin és el compromís vostre, o sigui, escolta, no, anem a ajudar per aquesta estabilitat d'allò de treball. És la petició del comitè d'empresa, no pas meva.
Sí, Francesc.
Bé, ja que es demana, no, l'opinió que tenim els grups, és evident que nosaltres ho recolzem, i de fet, com bé has dit, quan vam entrar, aquesta era una de les prioritats amb tot el que era la gestió personal, i es van engegar molts processos de convocatòria de places, es van regularitzar moltes situacions. Aquest és un camí que vol el seu temps, no? I per tant ens satisfà veure que això està seguint, no? Em consta que la CUP, el Comitè Unitari de l'Ajuntament, i no vosaltres, doncs també estiguin, com és lògic, per això, i hagin volgut que es presentés. Tot i que també ens sorprenia l'urgència, però en fi, acceptem les explicacions.
Bé, a mi m'ha sorprès l'urgència, m'han trucat a les 6 de la tarda per dir-m'ho, i he pensat, bueno, doncs és molt important, no? Però a part d'això, suposo que si és dintre del règim laboral i de la importància que diu que tens, doncs suposo, ja ho mirarem més concretament, uh-huh. I ho podrem estudiar. Només és donar l'opinió, doncs no tenim que dir res més.
Val, Dani, davant.
Si governem, doncs ens comprometem a tirar-ho endavant.
Molt bé, molt bé.
La CUP nostra, no l'altra.
Ah, si no es governa també, si no es governa també.
Si no es governa també.
Val, doncs passaríem a un altre, donar compte, donaríem compte d'una resolució de l'alcaldia, que en aquest cas és de, en el seu moment, unes atribucions que tenia fins aquest moment el regidor Bueno van passant a mi com un tema de diguem, d'emergència, no? O d'urgència, i ara també estàvem amb nosaltres com a grup, des del moment que es va presentar la dimissió, pensant, aviam, no? Possibles canvis de, no? O entrada de nou regidor o regidora en l'Ajuntament de Sant Soni, hauríem redistribuït les funcions dels regidors o regidores d'una altra manera, però en aquest cas la delegació, jo faria la delegació a la Júlia de l'Encarnació de secretaria, la part de secretaria que es porta, i economia, a nivell de resum, i l'alcaldia agafaria unes funcions, que atribucions que en aquest cas estaven delegades en el Jaume Tardí, que són promoció econòmica, atenció ciutadana i tecnologies de la informació. Passaria en aquest cas a l'alcaldia. Continuem, com que va lligat tot. L'altre a donar compte és el tema dels tinents d'alcalde. El que s'ha fet és que entra de tinent d'alcalde el Josep Capote, i com a cinquè tinent d'alcalde, en el ben entès, doncs, que deixa de ser tinent d'alcalde, com així es va produir als inicis d'aquest mes, del Manel Bueno. Això és donar compte.
Igualment una puntualització, si també ens ha sorprès la urgència a les 6 de la tarda d'aquests punts, que és donar compte, per tant no cal votar i no cal prendre cap decisió, sobretot perquè en la comissió informativa crec que se't va demanar explícitament com quedava aquesta situació, i vas dir que els assumies tu, i per tant ens ha sorprès, no? En tan pocs dies, doncs, i de forma urgent que entri això.
Clar, avui si la cosa hagués anat, no, de la manera que es pensava inicialment, s'hauria produït la comunicació de la baixa d'un regidor, i en el proper ple hi hauria entrat un nou regidor o regidora. Després es donava, diguem, la possibilitat de tornar a repartir altra vegada les àrees. No és el cas, sinó que en aquest cas, com va passar amb algun altre grup en el seu moment, doncs els 6 regidors, doncs absorbirem el que feien 7. Això em sembla que no és el primer grup que passa, no? Va passar Convergència en el cas del Cominal.
Quan es va recuperar l'educació, no?
Sí, però ell va mantenir cultura.
Sí, però l'educació va passar tu.
Sí,
però ja està.
Sí, però no va marxar un regidor.
No va marxar. No
va repartir entre els... Sí, com ara en aquest moment veig que el regidor Tardi es queda solament en comunicació, sí. I se li tenen les altres. En fi, sabreu per què, no? Però...
Deia repartir les dedicacions, depèn del temps que tenen les persones, de si la feina que estan fent igual poden alliberar-la en part, i que per això ve la proposta després de que aquesta alliberació de feines que algú fa, doncs que se li pugui compensar d'alguna manera, que és el que va passar en el seu moment també quan hi havia un cominal que va passar una dedicació, em sembla, si no recordo malament, a la Laura, una mica de dedicació. L'altre punt és una proposta que en aquest cas s'hauria de votar a l'urgència, que va lligada amb els temes aquests de la redistribució de tasques per part dels regidors del govern, i si sembla l'urgència passaria a explicar-la.
Sí, m'agradaria fer. Bon. Pensem que aquest punt és prou important, a diferència potser dels altres, que era simplement donar compte. Pràcticament no hem tingut temps de reflexionar, de mirar-nos-ho, de valorar-ho, i demanaríem que quedés sobre la taula per poder-ho, en tot cas, analitzar més tranquil·lament i poder-ho valorar una miqueta més.
Bé, d'entrada nosaltres el mantenim especialment per una raó important, que com he comentat és un tema de redistribució de tasques dintre de l'equip de govern, i en el cas de... recordem que això fins al 2012 el pressupost municipal es podia fer directament per part de l'alcalde, que això anava a les bases d'execució del pressupost. Quan es va produir el del Jordi Cominal, el Francesc de l'Ofeu va produir automàticament, és a dir, posar més dedicació en aquest cas amb una regidora. Jo entenc que és una manera operativa de funcionar i que és el funcionament de l'equip de govern, però això m'estranya que ara es digui això quan en aquell moment ni es va comunicar als grups ni es va discutir en el ple, perquè no era motiu de discussió, sinó que ja era una de les facultats que les bases d'execució del pressupost donaven a l'alcalde. Jo crec que a vegades el que no es vol pels altres no es vulgui per un, o al revés, el que no es vol per un no es vulgui pels altres, no? Jo crec que és la manera de funcionar l'equip de govern, i davant d'una situació, diguem, complexa, doncs els efectius dels regidors i regidores de l'Ajuntament en l'equip de govern doncs han de poder tenir la seva dedicació per tirar endavant, en aquest cas, l'Ajuntament, i que vol dir en el municipi de Sant Celoni.
Bé, no he entrat a la valoració, he demanat si es podia deixar sobre la taula perquè nosaltres volíem valorar si es força que s'hagi de votar. En fi, votarem que sí a l'urgència, perquè votem que sí a l'urgència de qualsevol punt, però probablement ens forçareu a votar negativament. Simplement volia matitzar això.
Bueno, el proper ple està previst per finals de gener. Nosaltres entenem que és prou, no?, urgent, com perquè és el funcionament. Jo crec que no és poca broma, un equip de govern no? amb 6 regidors ara actualment amb dedicació, no? amb dedicacions molt parcials, i que complim els requisits que així van pactar, de que les dedicacions dels regidors de dedicació parcial no arribessin a un topall de dedicació, una quantitat amb un import econòmic que no passés d'una quantitat, i això va ser un motiu de rebaixa de les dedicacions dels regidors i regidores. I nosaltres entenem que s'hauria de poder posar en funcionament el més aviat possible, que aquí es planteja a partir de l'1 de desembre, no? Es planteja mantenir dedicacions de 3 regidors i d'una regidora del 30, en aquest cas 3 del 30%, 3 del 33%, i passaria a una regidora al 63%, que és acumulant la tasca que es feia de secretaria i economia. Sí?
Bé, des de la CUP no acabem de... Una mica són els mateixos dubtes que plantejava en Francesc, que hi ha una redistribució de tasques, hi ha dues persones, que sou la Júlia i tu, Joan, que concentreu, jo diria, més de la meitat de les tasques de l'Ajuntament. No acabem de creure amb que l'Ajuntament estigui tan concentrat en dues persones. Si voleu funcionar, ho podeu fer, però ens falta informació, i ens falta acabar d'entendre les sinergies que porten a que això sigui així, perquè éreu 7, sou 6, no 2. També hi ha el tema d'en Jaume que perd les atribucions de promoció econòmica, i no ho acabem de veure clar. També si voleu deixar sobre la taula, si no també ens forçareu a fer un vot negatiu, que no és definitiu, ni molt menys, però no acabem de veure clar, no acabem d'entendre unes coses.
Sí, sí. No? Carme, digues el tema.
No, no, des que...
principi s'ho prenia la urgència, suposo que és una decisió interna vostra, però ara mateix ja estan les coses clares que té que quedar sobre la taula, perquè si no el vot seria negatiu. Per tant, ho podrem veure entre tots una mica la definició del nou govern, que també ens aclarirà dubtes que tenim des de fa uns dies, no? I que s'ha anat parlant a les reunions que hem tingut, això el que ha dit el Francesc.
Bé, si el demanen dels altres grups que quedi sobre la taula, ho deixem sobre la taula, perquè si no s'entenia que el vot seria negatiu i no, no faria factible o no faria real, no, en aquest cas les dedicacions que creiem que han de ser, que són necessàries, no? A la història ens podem remetre d'altres equips que ha passat. Per tant, queda sobre la taula. Punts a afegir.
Perdó, Joan, és a dir, quin altre equip ha tingut un regidor que hagi decidit marxar i que hagi... En fi, no ho sé, és que no sé quina història és aquesta, no sé a qui et refereixes, m'agradaria que ho aclarissis, perquè a vegades...
He parlat de dedicacions, que de vegades acumulaven dedicacions d'un regidor amb altres.
Sí, jo veig que aquí al grup sou 7 regidors. Bé, les decisions sí. Les preneu el grup, i les prens tu sí. Com a alcalde, en fi, una d'assumir les responsabilitats que pren. Ara feu unes redistribucions que no n'havíem parlat, però compartim la resta de grups que no les veiem clares.
No, el que més estranya, els altres grups jo els entenc perfectament, però el grup de Convergència, que en el seu moment tenia possibilitat... No, el tema de les distribucions de tasques, a la història m'hi remito, no? Que diu, en el seu moment, perquè ho preveien les bases del pressupost o permetien les bases del pressupost, es va fer un canvi, no?
Es va fer alguna incorrecció?
No, jo no he pas dit això, jo. Per tant, queda sobre la taula, prems i preguntes. No, perdó, control de l'equip de govern municipal. Falten dos temes, que seria informar de les resolucions, que en aquest cas estan al vostre abast, i donar compte de les contractacions urgents de personal, que si no recordo malament el senyor secretari és el que ho té a mà, són 7 o 8, que totes són d'educació, 7, no? Totes són d'educació, de pla educatiu d'entorn, la majoria, i de monitor, em sembla que és d'escola Bressol, en un cas
un docent per l'escola d'adults, un monitor de suport per l'escola Bressol municipal i 5 monitors per als tallers d'estudis i les escoles del municipi.
Sí, aquí només dic que sobretot insistir en el tema dels contractats pels tallers d'estudi assistit, que això és, torno a reiterar, és gràcies a les retallades en educació que fa el departament i que fa que des de fa 2 anys no tinguem ni 0 euros pel pla educatiu d'entorn.
Sí, perquè si preguntes, si n'hi ha, endavant. Sí, Raül?
Molt breu, bona nit. El passat ple es va aprovar la moció per col·locar una estelada a l'entrada de Sant Celoni i la gent ens pregunta si sabem data, sabem alguna cosa, us trasllado això. Si hi ha un calendari, teniu alguna previsió, si ens ho podeu fer arribar, doncs, bueno, com està el tema?
Sí, com que depèn de Carreteres de la Generalitat, s'ha enviat una carta a Carreteres fent-los saber i demanant l'autorització, i aquesta setmana estava previst, em sembla que era el dimarts, anar a Carreteres, però s'ha posposat abans de festes de Nadal, i un dels temes és, a part d'haver enviat la carta, no, doncs perquè es pugui agilitzar l'autorització per part de Carreteres.
Quina àrea porta l'expedient?
Carreteres de la Generalitat.
No, però vull dir el tema de l'estelada de l'Ajuntament, quin
territori,
àrea?
Territori. Carme, apunta.
Jo tenia dos preguntes. Una és transmitida des de gent del poble. En primer lloc, perquè al parc infantil que n'hi ha a la rectoria vella n'hi ha tan poca llum a la tarda que no es veu ni els columpis. I per altra banda, llocs de seguretat on el fanal queda sobre el pessebre. Llavors, revisar una mica la situació de les llums a les zones viàries, perquè realment, per exemple, a la carretera de Campins hi ha uns punts de llum que s'han apagat i coincideixen amb el lloc de pas del peatón. Llavors, quan tu vas amb el cotxe no veus si algú va passar, no? Fer una mica de revisió de tot això dels punts on s'han reduït la llum i fer una mica d'auditoria, de revisió de com està i com es tindria que revisar per seguretat.
Isabel, contestarà en un moment.
Sí, és que justament ara s'està redactant el pla director d'enllumenat i no sé si t'has fixat que hi ha llocs que s'estan encenguent tots els fanals. Llavors, ara totes aquests problemes que estàs comentant segurament es solventaran
Més que res els que són de seguretat.
En les cruïlles estan encesos.
N'hi ha alguns
que no. Si n'hi ha
algun
d'apagat, deu ser que està variat. Però crec que les cruïlles, sí.
I després m'han dit això dels parcs infantils, sobretot el de la rectoria vella, que queda a les fosques.
Ja m'ho he apuntat.
Sí, el tema de, com deia la regidora, el tema d'apagada de llums, cruïlles i pas cebre, normalment és els llocs que no hi havia llums apagats, pot ser avaries o pot ser algun lapsus que hi hagi hagut, per això, clar, el tema de l'estalvi energètic amb llums no és d'ara, fa més d'un any que enrere que ja es va produir les apagades d'aquests llums, però ara, com es comentava, ara s'encenen tots, de vegades són de dies, però és per fer un estudi de, no, de tot l'enllumenat com està, i un estudi luminotècnic que també es fa un pla director.
I la...
Sí, estem al cas ja. Sí.
I la segona pregunta era per cal l'informatiu de l'Ajuntament. Quan apareixen els sous dels regidors només cobren els de l'oposició, o sigui, els de govern no cobren o no apareix que cobren res. Ara el Manel potser cobrarà, perquè fins ara no cobrava.
Aviam, el que surt de l'informatiu és el que sortia. El que surt de l'informatiu és el que sortia, doncs, des de sempre, jo crec que abans quan hi havia Convergència la mateix, és que es publiquen els sous de tots els regidors com a sou. I a banda del sou, que és una cosa que tothom té com a mensualitat, es publica tot allò que és variant. Per tant, amb els regidors que estem en el govern, si tenim dietes per assistència en algun lloc o per quilometratge o per qualsevol cosa, hi surt reflexat. Òbviament, quan un regidor està a l'oposició, no té un sou, sinó que té unes dietes, i és això el que s'està reflexant allà.
Ho comentava també perquè en un ple es va comentar i en alguna reunió es va dir de fer la voluntat que apareixessin totes les retribucions, i això ha quedat a l'oblit.
Però jo insisteixo, aviam, el que s'informa és de les retribucions dels regidors. Òbviament, si la retribució d'un regidor és sempre la mateixa, no li veig la necessitat de publicar-ho cada vegada. De fet, els sous dels regidors, si no m'equivoco, la Teresa em pot rectificar, estan publicats a la web, no? Teresa? No? Pues està pendent, perquè... Està al pressupost. Està al pressupost?
No, però posa el seu polític, que està allà. Sí, jo ho he dit, segur.
És clar.
El moment que van voler... El moment de canviar...
Està en el pressupost i, per tant, ho pots buscar en el web.
Vale.
I des de fa dos mesos, quan vam estrenar el nou web.
Sí. Quan van canviar la web, va intentar posar tota aquesta informació que pensaven que era d'interès. I, entre d'altres, està al pressupost, i en pressupost hi havia, doncs, que s'havia gastat. I aquestes coses que no... Que era una informació que era d'ús públic, però, de fet, el públic no hi podia accedir, excepte si venia aquí la Ajuntament. Llavors, en aquí estan inclús els sous. Ara bé,
estan diferenciats, perquè es veia que és un sou dels polítics.
Sí, Gerard.
Sobre aquest punt, després faré les preguntes. Dic que estic d'acord amb la pregunta de la Carme, dic que això es va començar a publicar arran d'una moció de la CUP la passada legislatura, i que, si no recordo malament, perquè fa temps i la memòria a vegades em traïciona, aquella emoció, l'ànim d'aquella emoció era que hi haguessin no només les dietes, sinó també els sous dels membres de l'equip de govern. També us demanaríem, juntament amb, imagino que és la intenció de la Carme, doncs, que publiqueu juntament amb el que es publica ara també el sou que cobren els regidors.
Sí, el que passa...
És que no se m'havia entès.
Sí, Carme, sí. El que, si us sembla, no hi ha cap problema en publicar-ho. No hi ha cap problema en publicar-ho, ni molt menys. El que sí que es posaria seria el sou mensual, perquè allà, com que el tema de dietes el que es fa és d'uns quants mesos, de 5 o 6 mesos.
És cada 6 mesos. Per això és una compte de què ha gastat cada regidor del sou en 6 mesos.
Telèfon i...
Perquè l'altre, en teoria, tu ja saps que està cobrant amb la mensualitat.
Si vols, fem una enquesta, preguntem si la gent sap que cobra un...
Si no s'entén massa, com que es van anar a veure a la butxaca, si no s'entén massa el que és el resultat d'allà.
Sí, sí, no passa res, el sou mensual, és que no passa res. Nosaltres des que es va començar a fer ens va semblar bé el que s'explicava de, no, dietes i tal, però que es posi el sou només faltaria, és que no hi ha res amagat, ni molt menys, eh? La dedicació de qualsevol regidor abans i ara, doncs, no, és un munt de dedicació de temps i bueno, i de responsabilitat i de mal de caps, i no hi ha cap problema.
Una mica amb la línia del que s'estava ara comentant, no? Donat que l'alcalde també té responsabilitats en aquest cas en el consorci, que inclús inicialment doncs havia fet una dedicació parcial amb un sou que es va canviar, potser estaria bé que les dietes o que cobri en el consorci també és públic, perquè el seu càrrec en allà ho és pel fet de ser l'alcalde de Sant Celoni.
Sí, no, bueno, totes les comparacions són odioses que diuen, no? Sí, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema.
Una comparativa, no? També. No, posat algunes dades, estaria bé fer una comparativa per veure l'evolució dels sous dels polítics. Sí? Mm-hmm.
Doncs.
Hauríem de decidir en a quin punt comencem.
Clar. No hi ha problema.
No, sí, quan ho vegis potser et sorprendrà. Si anem més enrere de 2007, jo crec que et sorprendrà.
Potser tens un interès especial, eh?
No, home, clar, perquè el sou dels regidors i de l'alcalde aleshores era molt superior. No, evident no, és una realitat que tu no vols veure.
Jo em sembla,
cap problema.
Em sembla que tots els regidors i alcaldes que ens hem dedicat aquí, com a mínim, o com a màxim, hem cobrat el sou d'entrada recomanat, que hi havia uns mínims i uns màxims de l'Associació de Municipis i de la Federació de Municipis, i això normalment s'ha pres com un criteri vàlid en aquí, en altres llocs no, en altres llocs fins i tot estàvem per sobre. Jo crec que hem de ser no, conseqüents amb que sempre hi ha hagut cura amb el tema de les dedicacions. També és un ajuntament que no ha tingut persones de confiança, que no ha tingut gerents, etcètera, etcètera, que això també crec que de vegades es traslladen coses, o hi ha una sensació en el carrer de que els polítics són uns aprofitats, i em sembla que això és molt fàcil de dir-ho i és molt fàcil de vegades, difícil després de combatre-ho, per part de tots, vull dir, no dic que ningú ho faci. Jo crec que hem de ser prou conseqüents i no prudents, sinó, bueno, amb tota la cara ben alta podem explicar el que es cobrava, el que es cobra i el que es cobrarà, i ben segur.
Sí. Sí, tenim uns quants precs i preguntes. Sí, uns quants. Sí. El primer és un prec, fa dos plens, a l'últim ordinari vam fer una pregunta al ple que encara no se'ns ha contestat, i entenem que reglamentàriament el límit que teníeu per contestar-nos era avui, durant aquest punt, que és sobre els pisos de l'Alsareb, que encara estem esperant la resposta, com s'ha comentat abans, de si estaven ocupats, si estaven buits, i com estaven aquests pisos.
Els pisos del Sareb estan del Mariolet de Campmany, quan era Caixa Catalunya, em sembla que més o menys eren els mateixos ocupats que hi havia, no hi ha diferències.
La pregunta concretava saber quins i quants, i exactament la informació que vam demanar, que encara no se'ns ha facilitat, malgrat que entre aquests deu fer dos o tres mesos que ho vam preguntar en el ple, doncs reiteradament ho hem preguntat també en diferents ocasions que ens hem trobat, i encara esperem resposta. Demanaria que quedi en acta que no s'ha complert aquesta pregunta.
Això us passarà, perquè igual és un error de no haver-ho o contestat, o amb alguna de les comissions que tenim de territori que informem de tots els temes de territori haver passat aquesta informació.
La primera pregunta és sobre el porta a porta. En Dani us passarà com a complement un full. Explicar que el passat 14 d'octubre l'equip de govern ens va presentar un informe anomenat La gestió dels residus de Sant Celoni, dades per a la reflexió envers un camí de model. Aquest informe, que va ser elaborat per tècnics de l'Ajuntament i qualificat per ells mateixos com a informe relatiu, arribava a la conclusió que es descartava de moment la implantació d'un sistema de recollida porta a porta. El motiu principal era que el cost de recollida i tractament en model porta a porta era uns 13.000 euros anuals més car que l'actual amb contenidors. Això sempre segons els paràmetres utilitzats en l'esmentat informe, que dit pels mateixos tècnics és un informe relatiu. Uns paràmetres que la CUP no compartim i considerem esbiaixats i tendenciosos. I malgrat que el mateix informe reconeix que el model porta a porta és el més eficient i sostenible ambientalment i que és l'únic que assegura els percentatges de recollida exigits per la Generalitat i la Unió Europea. Doncs, paral·lelament a aquest informe, el Departament de Territori i Sostenibilitat i Generalitat de Catalunya, que és el paper que us hem passat, va emetre el passat 7 de novembre un comunicat de premsa on presentava un estudi encarregat per la Fundació ENT i la Universitat de Barcelona, on s'afirma que el sistema recollida porta a porta té el mateix cost econòmic que la recollida en contenidors. Un sistema porta a porta que assoleix un tant per cent de recollida selectiva entre el 65 i el 85%. Recordem que a Sant Celoni estem a la cua del Vallès Oriental amb un 26%, malgrat que el nostre alcalde sigui el president del Consorci. La pregunta és: us plantegeu refer l'informe o reconsiderar la vostra decisió després de l'informe de la Generalitat?
Bé, Noni, nosaltres ja teníem aquest informe, ens ho havia fet arribar per correu electrònic. Bé, nosaltres compartim que és el millor model i que hem d'anar cap a aquesta gestió dels residus. El que nosaltres no compartim és la rapidesa en la que vosaltres considereu que s'ha d'implantar. Considerem que és un tema que la ciutadania ha d'estar plenament conscienciada i que s'ha de fer una campanya prèvia d'educació, si no se'ns pot girar en contra, perquè no deixa de ser de canviar un model de com s'està funcionant a un model que és diferent i que en aquest sentit que la ciutadania estigui conscienciada i que ho entengui i que comparteixi, considerem que és fonamental, perquè si no pot ser contraproduent. I clar, també després hem de garantir que si la ciutadania hi ha una part que no ho fa, també és de garantir quines sancions fas, i pensem que no és el camí. Pensem que el camí és fer una campanya, conscienciar la gent i arribar fins aquí, perquè aquest ha de ser el model. Però pensem que a empreses no sortiria bé.
Així reconsidereu l'informe, que l'informe descarta la implantació porta a porta.
Però no descarta definitivament, eh?
Bueno, res en aquest món és definitiu, no, però... Però bueno, descarta de moment la implantació d'un sistema recollida porta a porta. En cap moment diu el que tu acabes de dir, que és dir, estem convençuts que és el millor sistema i hem de fer una campanya.
Jo entenc que tu parles d'un informe tècnic, jo et parlo ara nosaltres com a equip de govern, de les nostres reflexions. Nosaltres el que considerem és fem una campanya, conscienciem a la ciutadania de que aquest és el millor sistema, i quan això considerem nosaltres que ha calat, doncs ho impulsem i ho tirem en marxa. Però és que això sense consens pot ser contraproduent, i de fet alguna vegada ha sortit en algun telenotícies en algun poble, no d'aquí però sí d'Euskadi, que havia creat un conflicte social. Hi havia municipis que estaven fent referèndums i la gent protestant amb les bosses d'escombraries penjades del balcó. No hem d'arribar a això. O sigui, per fer les coses molt de pressa tampoc fa falta tensionar l'ambient.
Bosses d'escombraria plenes de paper, eh? No, d'escombraries.
Però tu ho has vist igual que jo. Però Gerard, tu ho has vist igual que jo, perquè m'ho estàs dient ara.
Sí, però aquestes concretament aquestes crítiques en el País Basc venen fonamentades en l'interès del Partit Nacionalista Basc, que està impulsant crear una incineradora. I si s'implanta el porta a porta com s'està implantant, doncs els lobbies que estan al darrere d'aquest benefici econòmic de cremar les deixalles en comptes de reutilitzar-la i separar-la, doncs no tenen efecte. I el que hi ha darrere de tot això que està passant, d'això que comentes del País Basc, no és una diferència política en si, sinó és la força de l'expressió dels lobbies que prefereixen cremar les deixalles i generar més.
Nosaltres considerem que per una banda fa falta la conscienciació de la ciutadania, fer una campanya i que la veritat després el ciutadà ho visqui com una cosa positiva pel municipi, i també fa falta consens polític. I considerem que això en un mes o en dos mesos no ho podrem fer.
I quan començarà la campanya?
Nosaltres el que hem parlat internament com a equip de govern i ara s'està estudiant és el disseny d'una campanya i fer un timing de quan aquesta es pot portar a terme. Quan ho tinguem us enviarem la informació. Però aquest nosaltres també considerem que és el camí. Però fem-ho bé. Més val trigar 6 mesos, un any més, i que quan s'implanti funcioni bé. I que es visqui per part de la ciutadania com una cosa positiva.
Sí, sincerament, eh? Dic, sense la nostra sensació, ja fa 2 anys que us estem intentant convèncer que tireu endavant el porta a porta, hem fet reunions amb gent també, és que aquí dia passa any empeny, que dos mesos, tres, un any, d'aquí un any i mig hi ha eleccions i qui legislació tira, pues mira, ja us haureu tret la patata calenta de sobre i que no voleu resoldre aquest tema. És la sensació que tenim.
Ja, però ja accions s'han fet. De fet, s'han fet visites a altres municipis que estan utilitzant aquest servei. S'han fet accions, s'ha fet l'estudi. Potser no al ritme que vosaltres demaneu, però sí que s'han fet coses. I em sembla que s'han visitat dos o tres municipis també per veure com funciona. Potser el ritme no és el vostre, però sí que s'han fet coses.
Bueno, esperem que no tot vagi a aquest ritme, perquè encara aniríem amb el burro i el carro darrere.
No, el que, com comentava la Júlia, a part de la campanya informativa, ara es començaran a fer accions, per exemple, d'aquí pocs dies, abans de final d'any, amb el mercat setmanal. Mercat setmanal, que és un gran productor també de diferents deixalles, però especialment d'orgànica, no?, de rebuig de fruita, etc. Doncs això ja es començarà a fer i això anirà anant a diferents col·lectius, no?, col·lectius de grans productors, i anar avançant, no?, anar avançant amb això. Però no, ho comentava, siguem realistes, per engegar del tot un porta a porta, una, i té que haver un consens polític, però no només consens polític, sinó jo crec que un equip de govern, no?, amb una majoria sòlida, que faci que tothom, no?, s'arremangui, i els altres grups que també diguin la seva, com a mínim, no? Els ajuntaments que van visitar, que era Sant Sadurní d'Anoia i Palau Solità i Plegamans, va ser una voluntat política de tots. En altres llocs no hi ha sigut, per exemple, això va passar a Vilassar de Dalt, va ser un fracàs estrepitós i encara no es fa el porta a porta, es va intentar d'això fa 5 o 6 anys enrere. Va ser un fracàs absolut perquè va haver, diguem, un boicot d'una bona part de la ciutadania, de col·lectius, etc., i se'n va anar a Norris. Això en som tots coneixedors. En altres llocs ha funcionat, no?, perquè hi va haver això a Tiana, en altres llocs està funcionant. Un tamany, alguns, els que vam anar a visitar, era un tamany semblant al nostre, més petit, no?, 12-14 mil habitants, però allà estava funcionant, però feia 6 o 7 anys, o 8 ja, que funcionava, i encara hi havia doncs, moltes bosses incontrolades. Vull dir que és una feina d'anys i panys, que és si és un projecte, ha de ser un projecte de tots i tirar-lo endavant en el moment que creiem que és el moment oportú. Nosaltres dèiem com a primer objectiu marcar-nos el que marca el Pla de la Generalitat, el programèmic, que és intentar arribar amb recollida selectiva al 50%, no? Ara estem al 26-28%, com a Sant Celoni, no? Doncs intentar arribar a això, que hi ha mètodes, canvi de contenidors, conscienciació dels grans productors i seguiment, i en algun cas sancions. Si no, ja es veu que si no, no funciona.
En tot cas, que quedi clar i constatat que el principal motiu de l'informe tècnic, que òbviament es fa amb directius sempre polítiques, no els... és així... I els informes han d'estar guiats políticament, si no, qui governaria no són els representants dels ciutadans, sinó serien els tècnics. Doncs recull que el principal motiu és que el cost és més alt i creiem que ha quedat constatat que el porta a porta no és més car i que si no es tira endavant és per altres motius que cadascú deu saber.
Sí, no, això del porta a porta no es pot afirmar, es pot afirmar igual el dia d'avui, perquè diu de mitjana, són similars, però al tanto que estan canviant moltes coses. Estan canviant el preu dels abocadors, que s'estan encarint, està canviant el preu de la recollida selectiva, que s'està abaratint, els productes que es poden tornar a reutilitzar s'estan abaratint, o sigui que els ingressos també seran menors, i després jo crec que hem de ser transparents, de posar tots els costos que representa la recollida d'escombraries. Algun dels ajuntaments que vam visitar doncs tenien tècnics i brigada dedicats a recollir bosses incontrolades així, i això no ho posaven en el cost de les escombraries, també hem de ser realistes, i també que tenim una limitació de contractació, perquè si diguéssim ho posem endavant d'aquí 6 mesos, però hem de contractar 3 tècnics, avui en dia com a ajuntament no podem contractar més gent, i llavors això serien costos afegits si volguéssim posar-ho tot al mateix nivell, però jo estic convençut de que hem d'augmentar molt la recollida selectiva i de que hem de millorar tot el tema d'aprofitament de recursos que si no van a abocador. Això està claríssim. I en soc conscient i ho practico. Vull dir que crec que és un camí que hem iniciat i que no ha de parar. Pregunta?
Sí. Crec. Pregunta. però és una barreja entre prec i pregunta. A la passada, dijous passat, a la mesa de contractació que es va celebrar en aquesta sala, es va adjudicar el contracte de neteja dels edificis municipals, i la nostra pregunta és si és normal que en un país normal la concessió d'un servei públic se l'emporti l'empresa que ha quantificat en aquest concurs la puntuació amb un caràcter social més baixa de les 8 o 9 empreses que es van presentar. Si això és normal i si al final tindrem la raó quan ja s'estava treballant aquest plec i la CUP va demanar que la part social fos molt més important, se'ns va dir que ja era important, i ara veiem com l'empresa que ha estat quantificada amb un caràcter social més baix doncs és la que s'ha emportat al concurs. Si això és normal i si es tindrà en compte per futurs plecs que les característiques socials i l'empremta que deixen aquest tipus d'empresa a la societat doncs s'ha de tenir molt més en compte del que es té.
Jo el que posaria en valor és el pacte que es va arribar de que les retribucions del personal de neteja d'edificis municipals, l'Ajuntament el que feia era pujar el que deia el conveni, o sigui que estem per sobre del conveni, i després el tema de puntuació és un tema que és una puntuació global, no pot ser, entenc jo, que el tema social sigués el 90% i tots els altres temes el 10%, això pot augmentar el tema social i es pot valorar amb cada un dels concursos que es faci, però és un tema de la suma de tot un seguit de punts. Podria haver estat al revés, que és el que tingués més punts socials que també s'ho endugués, vull dir, no, en aquest cas és perquè es dona aquesta circumstància, però no perquè s'hagi primat ni molt menys el tema, no s'hagi valorat el tema social, però tenia un topall de punts i en aquest cas era, dius que és el que té menys punts i s'undú, perquè tot l'altre doncs devia tenir millors condicions, igual amb els productes de neteja ecològics, igual amb altres temes que han arribat a sumar.
Bueno, el motiu pel qual s'ha emportat era perquè ho feia més barat, perquè òbviament li surt més rentable cobrar una mica menys i socialment ser un desastre. I això està promocionat per un plec que no té en prou consideració els aspectes socials.
Poden revisar els plecs. Sí, sí.
Bueno, des de la CUP pensem que
sí, això no és tot normal. Revisable. Sí, sí.
Una altra pregunta era sobre el procés que s'ha obert respecte als nous usos de l'Ateneu. Des de la CUP estem totalment d'acord en que hi hagi un procés per definir els usos de l'espai que fins ara hi havia al bar de l'Ateneu. El que no veiem tan positiu és que es marquin tres premisses que el debat es fa a partir, aquestes premisses ja no es poden tocar, i creiem que aquestes tres premisses ja defineixen bastant el futur ús de l'espai on hi havia el bar de l'Ateneu, i pensem que aquest procés s'hauria d'obrir a que hi puguin haver propostes que no hagin de seguir aquestes tres premisses que ja conflueixen molt cap a un sol, amb un projecte ja que pensem que des de l'àrea ja està pensat, i que aquestes tres premisses encaixen molt les propostes que hi puguin haver.
Aquestes premisses no són una imposició i en cap moment es va explicar així, ho vaig explicar jo personalment, i això va ser el que nosaltres consideràvem com a ajuntament. Evidentment nosaltres com a ajuntament no vam arribar allà i vam dir què en penseu, vam dir nosaltres considerem que hauria de ser un equipament educatiu, considerem que hauria d'haver-hi un bar i considerem que no ha de ser un espai exclusiu per a aquesta entitat. Són les tres consideracions que nosaltres vam dir que teníem després d'haver fet una reflexió eminentment tècnica i també política del que nosaltres consideràvem, i a partir d'aquí vam obrir el debat, però no es va dir segur que haurà d'anar a un bar, segur que no ha de ser exclusiu per a l'entitat. O sigui, si nosaltres considerem com a ajuntament, és el que nosaltres considerem com a equip de govern, perquè evidentment nosaltres tenim una opinió com a equip de govern. A partir d'aquí el procés està obert.
A l'acte de la reunió no posa... Bueno, jo no he entès el mateix de llegir. Jo en aquesta reunió no hi era.
S'ha passat un resum per escrit.
S'ha passat el resum per escrit, i en el resum per escrit jo entenc sense cap mena de dubte que el debat és a partir d'aquestes premisses i que...
Això és el que nosaltres considerem com a equip de govern, després de fer la valoració tècnica i política i després d'anar a veure com funcionen altres equipaments similars. A partir d'aquí el debat està obert.
altres equipaments similars, si encara no sabem com ha de ser, és difícil, però bueno, deixem-ho aquí.
Altres edificis similars, per exemple el Cursal de Manresa i el de Vic, que estem parlant d'edificis que tenen una sala gran, una sala petita, en algun cas alguna escola de música, i que tenen al costat un espai similar al que tenim nosaltres al bar de l'Ateneu. Això és un equipament similar.
Entenc, doncs, que les premisses aquestes són només una idea llançada i que es poden...
És que nosaltres com a equip de govern...
Pregunto.
Sí, o sigui, nosaltres com a equip de govern...
No...
Sí. No, és que torno a dir. Nosaltres com a equip de govern tenim una opinió, però hem obert un procés participatiu que acaba de començar. O sigui, nosaltres hem fet la primera reunió. En aquella reunió es va demanar una pluja d'idees, però evidentment vam entendre que no es podria en una sessió, i vam dir, ara aquí expliqueu el que vulgueu, us donem, no sé si va ser 2 o 3 setmanes, perquè ens passeu les propostes per escrit, ens tornarem a veure. Això acaba de començar.
Bueno, ens agradaria, doncs, que a la propera trobada expliqueu a les entitats que també poden proposar coses fora d'aquestes premisses.
Vale, jo matitzarem.
Jo, de gent que va anar allà i de llegir el resum, doncs vaig entendre clarament que s'havien de seguir aquestes premisses.
Ja ho matitzarem.
Me n'alegro que sigui així. Va, ja està.
Digues, Francesc.
Una mica seguint la línia de la CUP, per donar llista de preguntes i precs. I...
En fi,
coses molt ràpides i molt puntuals. Una és comentari que algun veí ens ha comentat, i era preguntar sobre les zones blaves fora de servei, que sembla que hi ha alguns aparells que no estan funcionant, i si hi ha algun problema, si sabeu si és una cosa temporal, i si no ja ens ho comunicareu quan ho sapigueu, eh?
Una notícia que tinc, vull dir, ja ho preguntaré.
Molt bé. I una altra pregunta, l'altre dia a la comissió de la policia, el regidor Capote va comentar, arrel de l'expedient sancionador que se li va obrir i es va tancar en el caporal que en aquests moments està en excedència, que per cert he demanat poder-lo consultar, el secretari ja m'ha comentat que sí, que és possible poder-lo comentar, tot i que probablement sense utilitzar públicament la informació que hi ha allà dintre, però sí que el podrem consultar. Per tant, faig aquí ara la sol·licitud oficial, diríem, per poder-lo veure. En fi, el farem per escrit, doncs. Llavors, vas comentar que... perquè aquest expedient sembla que és l'inici de tot el follon que hi ha muntat, i vas comentar que t'havies reunit amb la persona afectada, no? Amb el caporal, per comunicar-li que la seva plaça, la d'excedència, quedava amortitzada i es convertia en una plaça de gent. Voldria saber això, quan ho vas fer això, quan et vas reunir amb ella, en quin moment es va produir aquesta comunicació?
Això va ser abans del tema aquest, ell m'ho va preguntar. Escolta, que m'he enterat d'això, o sigui, jo no el vaig trucar ja per dir-li, va ser al revés, i així ho vaig dir a la comissió.
Va ser una trucada de telèfon o us vau veure personalment?
No, ell va venir personalment.
A l'àrea?
No, a l'àrea no, va venir al safareig, a la policia local no.
I a quines dates va ser aproximadament això, te'n recordes?
Hòsties, abans del dia 1 de, abans del dia 1 de novembre.
Bueno, això és...
Quan estàvem amb aquest afer... abans, però estava en aquest afer, un dia em va demanar parlar amb mi i em va fer aquestes preguntes i em va donar algun material, va ser aquelles dades. I ja ho vaig explicar sense allò de la comissió, i no voldria tampoc explicar més que ara que no ho vull contar amb un ple públic.
Simplement, com que no vas comentar en quin moment es havia produït, jo vaig fer una altra interpretació, però en fi, recullo el que dius ara. Com que hi havia altres persones, ja contrastaré si la resta de persones van entendre el mateix.
La pregunta, Francesc, les dates. El que és clar és que ell va fer una sèrie de, com abans ha dit el Manel, tal com se va aproximar a ell, també se va aproximar a mi per donar-me un material, no? Part d'un, pues, amb aquestes dates que anava així m'ho va preguntar i jo li vaig dir lo mateix que ara puc dir, que la plaça aquella que era de caporal, que s'ha reconvertit a gent, serà la que farà possible que fem la plaça d'inspector. Vull dir, si aquesta plaça donarà voltes.
Ella ha presentat alguna reclamació per l'amortització d'aquesta plaça?
Ella ha presentat un escrit i està a recursos humans, i hi ha recursos humans. Jo te vaig animar, dius que em sembla que això ja no... Escolta, ja no serveix jurídic, si tu penses que no, no? Fas un escrit i que t'ho contesti la gent que ha dit que sí, podia fer això. Clar, hi ha uns advocats a la casa que diuen, escolta, aquesta plaça es pot reconvertir? Sí. Pues si ara hi ha altre afectat que diu que ell vol aquesta plaça, aquell mateix advocat que ha dit que no, pues que l'agafi i li contesti. Vull dir, és la forma que ha de treballar l'Ajuntament, que és l'autoconeixes i jo també. Vull dir, que són aquells serveis jurídics que diuen què poden fer o no. Ell ha entrat un escrit, sí, jo li vaig dir, aquí no estic d'acord, doncs pues fes un escrit i el recursos humans et dirà el què. Va ser de les últimes converses que vaig tenir amb ell, fins al dia 31, que ja em va enviar per correu tot el que em va enviar. Això podria ser, Francesc, si vos afina més, el 28 d'octubre, el 27, aquestes dates eren abans dels parellets, eh?
Sí, el que m'estranya és que abans ho comentaves, el tema de l'expedient tancat en el seu moment, jo ho sé, bueno, el senyor secretari m'ho ha comentat aquesta tarda, el Francesc ha demanat l'expedient i diu, i ell, però jo vaig dir, em sembla que és un expedient que com que està tancat es pot veure, doncs és normal que els serveis jurídics, en aquest cas el secretari, s'hagi informat en el... No, protecció de dades de la Generalitat, no? I fins que no li han contestat, jo entenc que és un tema tècnic, passa que quan s'expliquen aquí sembla que hi hagi la sospita, no hi ha cap sospita, tot el que es pugui no ensenyar, tot el que sigui està a disposició de tots els regidors i regidores, i en aquest cas ara ell ho comentava, doncs és un expedient, està tancat des de protecció de dades, ha dit que es pot veure, es pot, però amb prudència, amb quant que si afecta altres persones, que això no és una cosa pública, però els regidors teniu disposició per veure-ho, és que no quedi cap dubte d'això. Només un comentari.
Joan, un segon, permets contestar sí. El que acabes de dir?
Sí.
Jo no he qüestionat aquest tema, al contrari, he dit que havia parlat amb el secretari, que havia donat resposta i que feia públic aquí en el ple que sol·licitava poder-lo veure, que no he qüestionat que ningú m'estigués amagant res.
Sí, des de secretaria ja se t'ha dit que es podia demanant-ho per escrit, que ha de constar que és un expedient que està a disposició, el secretari el té ell, no? És la persona, sí, bueno, però és el responsable, diguem, no? No, només un comentari, que abans s'ha comentat una cosa que és que algú que està escoltant el ple m'ho diu, l'elevador aquest que comentàvem és per dins de les instal·lacions, el pavelló, per canviar llums, no? Per canviar coses que es puguin canviar en una instal·lació i el camió no hi pot entrar, no segons quines instal·lacions. Com un aclariment, quedava el dubte de la modificació de crèdit. És diferent de l'elevador aquest de pluma, d'anar a canviar llums pels carrers. Estem? Doncs sí que la sessió. Bona nit.